Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Ciutat.
Molt bon dia, hola, què tal, com estem? Bon dia i bona hora, benvinguts a la ciutat d'avui, dijous 20 de febrer. Esperem tenir més sort que ahir, la corrent ens va jugar doncs, una mala passada al matí i no vam poder seguir amb la promoció habitual els matins aquí a la casa, amb aquest magazín de matins que es diu La Ciutat i que us acompanya cada dia entre les 10 i les 11. Una ciutat que avui parla de semàfors, de retirades de multes, us explico. Calella en Comú demana la retirada de 844 multes que van rebre els conductors dels vehicles que, en no adonar-se'n de la informació impresa en una cartellera, van tombar pel capdamunt del carrer Sant Josep en horari escolar. Carrer Sant Joan, volíem dir, en horari escolar. Com hem publicat aquesta setmana, el govern municipal ha pres la decisió de suprimir la cartellera per un semàfor. Això, diu Calella en Comú, reafirma la confusió dels ciutadans a qui no dona temps a llegir tot el que diu el cartell. Demanen, doncs, a retornin els diners de les 844 multes que s'han posat. En parlem d'aquí uns moments amb el regidor portaveu dels Comuns, Sebastià Tejada. Acostumeu a menjar a la feina, us organitzeu bé amb les carmanyoles. Avui a la ciutat en parlem de com fer una bona carmanyola saludable amb l'infermer del CAP, Oriol Gallar. I avui als estudis, la gent de la Morra, un casal social inaugurat el juny del 2018 com a seu de la CUP a Calella, però també com a local social on es dinamitza la cultura, l'aprenentatge i el debat. I fan un munt d'activitats de les que avui ens venen a parlar la Gisant Silva i l'Arnau Rey. I a partir de les 11, com cada dia, farem tertúlia, debatrem de temes importants a Calella amb el Josep Maria Granyó, el Josep Maria Gallar, el Francesc Millan, la Maria Antònia Pujol i el Jaume Torrent. I avui acabarem amb música dels Beach Boys, tal dia com avui de l'any 64. La banda gravava en els seus estudis la versió de Louie Louie, un tema original de Richard Berry. Salutacions un dia més. D'aquí us parla aquesta hora del matí. El meu nom és Sònia Muntanyola. Comencem fent cop d'ull a la previsió del temps ja, amb la mirada fixada en el cap de setmana. Quim Serra, bon dia.
El temps continua sense complicacions aquí al Maresme, ambient assolellat que ens acompanyarà durant tot aquest dijous, tant aquest matí com també aquesta tarda, amb unes temperatures mínimes que aquesta darrera nit encara han baixat, especialment a les fondalades de l'interior de la comarca i també en alguns punts de la mateixa franja costanera, mentre que s'han mantingut sense canvis a les zones més altes de la serrada litoral. Les màximes, per la seva banda, pujaran arreu, amb alguns valors de 16, puntualment als 17 graus a les hores centrals del dia. Els vents aquest matí molt fluixos, del nord-nord-oest, els típics terrals nocturns. Aquesta tarda el vent serà moderat del sud-oest, de Garbí, amb una situació marítima que lògicament també s'alterarà, mentre que aquest matí tindrem mararrissada en petites àrees de marejol. Aquesta tarda hi haurà algunes àrees de maró aquí a la costa maresmenca. Pel que fa a la predicció, de cara a demà no esperem grans canvis i en conjunt continuarem parlant d'un temps força tranquil i dominat pel sol. La temperatura baixarà un palet, podran aparèixer alguns núvols baixos, poca cosa tot plegat, continuarem sense precipitacions i amb una situació tranquil·la pel que fa als vents i pel que fa a l'estat del mar. El vent serà una mica més d'origen marítim respecte al dia d'avui i és això el que ajudarà que les temperatures baixin lleugerament. La situació marítima continuarà dominada pel marejol amb àrees de mar de fons poc importants. El cap de setmana, tant dissabte com diumenge, tindrem bonança, ambient assolellat i unes temperatures que tornaran a pujar de forma clara, especialment de cara a diumenge i a principis de la setmana entrant.
Molt bé, gràcies, Quim. Si us adoro en vehicle per la ciutat, avui el carrer Jovara estarà tallat fins la una entre Sant Isidre i Escoles Pies i també hi ha un tall al carrer Costa i Forneguera entre Bruguera i Jovara de 10 a 12. I recordeu, usuaris de la R1 de Rodalies, que es dona servei alternatiu per carretera entre Malgrat i Blanes, la resta de Rodalies, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat funcionen amb normalitat. Nomi Esteve, molt bon dia.
Molt bon dia, Sònia.
Què diu una comarca avui?
Doncs bé, comencem per una notícia que, en la que estem implicats, aquesta casa, perquè les ràdios de l'Alt Maresme han decidit presentar candidatura conjunta als Premis Ràdio Associació, el programa emès i produït conjuntament sobre el temporal Glòria que van fer les 5 ràdios de l'Alt Maresme, en concret Ràdio Tordera, Pineda, Malgrat, Palafolls i Calella, que ara han decidit presentar aquest programa. Què és aquest programa? Doncs bé, és un programa on es recull la cobertura que van fer les ràdios locals de l'Alt Maresme i l'han presentat dins de la categoria Millor Programa de Ràdio Local. El temporal va suposar, i ho sabem de primera mà, doncs un gran esforç professional i de desplegament informatiu a molts mitjans locals de l'Alt Maresme que amb prou feines doncs tenen recursos, podríem dir, i que van saber estar doncs al servei de la ciutadania i amb una visió transmèdia, no? No només la ràdio, sinó que tots aquests mitjans locals van fer un pas més enllà per mostrar també amb imatges i a través del web el que estava passant al moment. La setmana passada, en el Dia Mundial de la Ràdio, les 5 emissores municipals de l'Alt Maresme vam decidir fer un programa conjunt per valorar una mica tota la tasca que s'havia fet des de cada ràdio local durant aquells dies i la gran feina que es va fer pel Glòria. I d'aquesta valoració doncs, en va sortir un programa especial, a més el Dia Mundial de la Ràdio, i ara doncs, aquestes 5 ràdios han decidit presentar la candidatura als Premis Ràdio Associació. Els guanyadors es faran públics en roda de premsa el proper 3 de març i la gala del lliurament dels premis estarà presentada pels Òscars, Òscar Dalmau i Òscar Andreu, i es farà el dimecres 25 de març a 15:45 del vespre a la sala teatre del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.
Molt bé, doncs per a veure si tenim una mica de sort, va, i ens donen aquest premi,
Esperarem.
Molt bé, què més, Nomi?
I seguim una altra qüestió, en aquest cas de Palafoll, perquè poc després de les 10 de la nit de dilluns, el cos de bombers van alertar els Mossos d'Esquadra durant les tasques d'extinció d'un incendi en una casa de l'urbanització del Ciutat Jardí de Palafolls. Per què bombers alerta els Mossos? Doncs bé, perquè el foc va posar en descobert una plantació de cannabis en el mateix immoble. Segons van informar fonts policials, en un dels pisos de l'edifici es van localitzar entre 80 i 100 plantes que s'estaven cultivant amb tota la infraestructura tècnica necessària per a la producció de la droga i es creu que aquesta infraestructura podria ser la causant de l'incendi. A més, segons va explicar la policia, la llum per abastir el cultiu s'obtenia de forma fraudulenta, és a dir, punxaven la llum del carrer. Al pis superior de la casa s'hi van descobrir més plantes de marihuana, però el nombre exacte no es va poder determinar ja que el foc les havia cremat. En total, Mossos d'Esquadra calcula que dins l'habitatge hi haurien entorn a unes 120 plantes de cultiu. Arran d'aquesta operació, la policia investiga una persona per la seva vinculació amb el cultiu i també per la llum punxada que s'utilitzava per la producció de la droga.
Molt bé. Alguna cosa més, Nomi?
Doncs sí, una última cosa, també encara seguint els efectes del temporal Glòria, perquè ara l'Ajuntament de Pineda ha decidit que encarregarà un estudi per detallar quina és la millor solució per protegir la façana del litoral de la població, no? Recordem que cada temporal, doncs, Pineda pateix molt les conseqüències de la pluja i es queda, bàsicament, sense platja.
Sense passeig.
I l'alcalde de Pineda ha dit que el Consell Comarcal també té previst fer una valoració, però Pineda diu que no pot esperar gaire més i per això ha decidit ja pel seu compte començar a encarregar aquest estudi per valorar. Xavier Mur ha assegurat que cal repensar també com es farà aquest passeig i fent-ho compatible doncs, amb l'ús turístic que té, perquè la Setmana Santa és a tocar. També ha explicat que el Ministeri ha informat que farà una escullera i ja s'ha fet reunions per definir aquestes obres. Es retirarà el carril bici de formigó en la seva totalitat, per tant no hi haurà carril bici a primera línia de mar perquè ens entenguem, i es refarà l'escullera a la riera i es faran una nova fins a la confraria de pescadors, que també va quedar molt malmesa arran del temporal Glòria. Tanmateix, també caldrà fer accessos per afavorir l'accés a la sorra de la platja, que tampoc ara mateix no n'hi haurien, i Amor ha avançat també que s'han fet reunions amb tècnics i per això considera que les obres per fer el passeig, diu que aniran ràpid, que es podrien licitar el mes de març i tot seguit ja podrien començar, i el que no se sap és Setmana Santa què passarà.
Bueno, clar, si comencen el mes de març, Setmana Santa és a tocar, el mes d'abril...
Bueno, no se sap. Depèn, aniran ràpid, però...
Clar, i tant.
I també ha dit doncs, que espera que la sorra acumulada a la Tordera vagi regenerant les platges una mica de nord a sud, també, més de manera natural.
Molt bé, Naomi, que tinguis un bon dia.
Igualment.
La Naomi Esteve, que marxa cap a la redacció. Calella incorporarà un nou festival al calendari d'esdeveniments artístics. És una de les notícies destacades que podeu llegir a radiocalella.cat. També que el projecte d'urbanització de Can Carreres es votarà en el proper ple municipal. I encara com a notícia destacada, teatre familiar aquest diumenge amb el cicle cultural al Teatre de la Sala Mozart amb 7 ratolins. I fem una lectura de titulars de la premsa d'avui dijous. Diu el Punt Avui a portada, pressió a Torra. La Moncloa proposa que la taula de diàleg arrenegi dilluns vinent, després que Rufián i l'Astra pactessin la data. El president Quim Torra, que es mostra sorprès per l'anunci unilateral i reclama un canvi previ de consens. I el nou desacord que s'afegeix al de la figura del mediador, tensa encara més les relacions entre JxCat i Esquerra. I protesta per la petroquímica, també diu aquesta portada del Punt Avui, diu vaga a les empreses i manifestació per reclamar més seguretat. És el que diu el Punt Avui avui a la seva portada, ens fixem també en el periòdico. Diu Sánchez i Arc s'alien per pressionar a Torra. La Vanguardia diu que Torra posa traves a la posada en marxa de la taula de diàleg. I dels diaris que es publiquen al conjunt del país... Diu el Puig a la portada que el govern cedeix a Euskadi al règim econòmic de la Seguretat Social i El Mundo, que diu que Interior va preparar l'arribada de Leia Barajas 24 hores abans. Són 10:15, fem una pausa i parlem amb el regidor portaveu de Calella en Comú, que demanen la retirada de 844 multes que van rebre els conductors dels vehicles que, a no donar-se'n de la informació impresa en una cartellera, van tombar pel capdamunt del carrer Sant Joan en horari escolar.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Prepara't. A Minlingua ho tens fàcil. Nous cursos totalment subvencionats adreçats prioritàriament a persones en situació d'atur. Curs d'operacions auxiliars de serveis administratius i generals. Curs amb titulació oficial i certificat de professionalitat nivell 1. Curs d'anglès B1. Requisits d'accés. Edat mínima 16 anys. Nivell acadèmic o de coneixements generals. Mínim segon curs d'ESO o equivalent. Nivell d'anglès A2 acreditat o contrastat amb prova de nivell. Inscripcions obertes. Més informació a InLingua, carrer Bruguera 275 Calella o al web inlinguacalella.es.
Amb el suport de Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Servei d'Ocupació de Catalunya, Ministeri d'Empleo i Seguretat Social.
Finca City. Promocions, compra, venda, lloguer, pisos, cases, locals i tots els tràmits i serveis relacionats amb el món immobiliari. Finca City, passatge Mercè Rodoreda 6, Calella, darrere la farmàcia del carrer Balmes. Telèfon 93 769 36 62. I atenció a les jornades mensuals de portes obertes que organitza Finca City. Més informació al web fincacity.com.
Ho dèiem en començar la ciutat d'avui, Calella en Comú demana la retirada de 844 multes que van rebre els conductors dels vehicles que, a no donar-se'n de la informació impresa en una cartellera, van tombar pel capdamunt del carrer Sant Joan en horari escolar. Com hem publicat aquesta setmana, el govern municipal ha pres la decisió de suprimir aquesta cartellera per un semàfor. Això, diuen des de les files de Calella en Comú, reafirma la confusió dels ciutadans a qui no dona temps a llegir tot el que diu a la cartellera. Tenim en línia avui el regidor portaveu dels Comuns a Calella, Sebastià Tejada. Senyor Tejada, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Sònia. Bon dia a tothom.
Ho he explicat prou bé, això? És exactament el que demanen vostès, la retirada d'aquestes multes, senyor Tejada?
Bé, això ho demanem des de fa un any i mig, aproximadament. Uh-huh. De fet, el que diu l'equip de govern, i ho diu per escrit en una nota de premsa, és que posen els semàfors per reforçar les indicacions que prohibeixen l'entrada de vehicles en horari d'entrada i sortida escolar. i també per garantir una correcta visibilitat de les senyals i per disminuir el risc d'accidents. No? Amb això el que pretenen és reduir el risc d'accidents i assegurar-se que els conductors ho podran veure ràpidament les senyals. Això vol dir que reconeixen que fins ara, com a mínim fins ara, les senyals no es podien llegir bé i a temps i que durant gairebé 2 anys hem estat vivint una situació de cert perill.
I ara què passarà? Quin és el proper pas? Perquè vostès això ho van portar en ple, també ho van vehicular a través de la síndica municipal, vostès ja fa, com deia fa uns moments vostè, ja fa molts mesos que es queixen doncs, d'aquesta qüestió. Diuen que aquest semàfor reafirma el que vostès creuen, que aquesta cartellera doncs, és molt confusa i d'aquí que hi hagin tantes persones que, doncs, que hagin girat per un lloc on no es podia en horari escolar i per això els hi ha arribat la multa. Què pensen fer a partir d'ara, senyor Tejada? Quin serà el proper pas?
Bueno, en primer lloc, hem de veure com s'estan els semàfors, però segurament el que hem de fer en primer lloc és felicitar l'equip d'Uber per adonar-se gairebé 2 anys més tard del que s'havia de fer en aquella situació. A partir d'aquí, nosaltres estem esperant encara des de fa més d'un any rebre les dades sobre les multes que es van posar en 2 períodes, entre la inauguració de l'Escola del Far i Sant Joan, és a dir, la finalització del curs, i el període entre la inauguració del curs del 2018 i el 30 de novembre, que vam demanar fa 13 o 14 mesos per avaluar com havia millorat la situació després de la primera modificació de la senyalització que vam fer per la inauguració del curs 2018-2019. Com que encara estem pendent, tot i que la síndica ho ha reclamat, ens ha donat la raó i l'Oficina de Garantia d'Accés a la Informació de la Generalitat també ho ha demanat, li ha demanat a l'Ajuntament, nosaltres encara estem pendent de que, suposadament, l'Oficina de Gestió de la Recaptació de la Diputació faciliti les dades de totes aquestes multes a l'equip de govern i aquest ens les passi. A partir d'aquí, un cop tinguem les dades, podrem fer una avaluació correcta del volum dels afectats i llavors podrem prendre una decisió. Però, en primer lloc, home, nosaltres hem de reconèixer que l'equip de govern s'ha adonat de que els conductors no podien atendre a la lectura de les senyals i alhora fer correctament la maniobra, i de l'altre costat, i això és preocupant, reconeixen que d'alguna manera hem estat vivint una situació de risc doncs, gairebé 2 anys.
Aquesta informació la té la Diputació, l'han sol·licitat, per què no arriba aquesta informació?
Bueno, quan l'Oficina de Garantia de l'Accés a la Informació de la Generalitat li va demanar, si no recordo malament, bueno, fa molts mesos realment, va dir que l'Ajuntament va dir que no havia tingut temps d'aglutinar aquesta informació que li havien demanat, si no recordo malament, el dia 27 de desembre de 2018. És a dir, que en tot aquest temps no havia tingut temps d'ajuntar-la. Jo crec que ha de ser imminent l'arribada d'aquesta informació ben estructurada i ben consolidada perquè nosaltres podem saber quantes multes s'han posat, quantes s'han passat al cobrament, quantes s'han cobrat i el nombre dels afectats. A partir d'aquí, nosaltres hem de prendre alguna decisió al respecte, però seguim pensant que aquesta norma era d'impossible compliment. Una altra cosa és que ara, amb els semàfors, quedi la cosa totalment clara. Però fins ara la norma, sota el nostre punt de vista, era d'impossible compliment. I molt especialment en el període que va anar des de la inauguració de l'Escola del Far, el 3 d'abril de 2018, fins a la finalització del curs el dia 24, 25 o 26 de juny d'aquell any. Aquelles 844 multes van afectar persones que estaven en una situació clara d'indefensió, perquè era realment impossible atendre la lectura d'aquells cartells i fer correctament la maniobra.
D'aquestes multes, sap si el conjunt estan pagades o els ciutadans en van fer les van recórrer, van presentar queixes, què en saben?
No, de fet, nosaltres, ja li dic, a finals de desembre de 2018, que ja ens perdem, el que van demanar és una relació detallada de tot això. És a dir, quants expedients es van obrir, quantes multes es van interposar, quantes es van passar a cobrament, quantes han cobrat i el volum de tot. O sigui, i estem esperant aquesta informació.
Una informació que els hi ha de subministrar l'Ajuntament, en aquest cas, o la Diputació, perquè quedi clar, senyor Tejada.
No, a nosaltres ens ho ha donat l'equip de govern. Val. A l'equip de govern potser li ha de donar la Diputació, però a nosaltres ens ho ha donat l'equip de govern.
De qui depèn? De si això arriba a bon port i vostès se'n surten amb la seva, permeti'm que ho digui d'aquesta manera, de qui depèn que es retirin aquestes multes? És a dir, que en els que van pagar se'ls tornin els diners i els que no han pagat i no ho han fet perquè s'han queixat, doncs se'ls anul·li la multa. De qui depèn això?
Bé, jo crec que l'equip de govern té marge per estudiar la situació i reconèixer que aquesta mala gestió de la situació ha de tenir unes conseqüències legals i unes conseqüències econòmiques per a les persones que han estat multades. Si no és així, doncs algun altre, un afectat, un grup d'afectats, potser nosaltres mateixos, podríem per via legal exigir-ho. Però jo crec que estem en el punt en què si l'equip de govern ha entès que la situació era anòmala i que això comportava unes actuacions per part dels conductors inadequades, ha de reconèixer la seva responsabilitat i ha de reconèixer que els conductors realment ho tenien gairebé impossible per a complir la norma, o ho tenien molt difícil.
Per tant,
així que hauria d'actuar en conseqüència.
Per tant, el qui ha de tornar els diners seria l'Ajuntament de Calella.
Nosaltres ho demanarem, sí. Uh-huh.
Molt bé, senyor Tejada. Ho pensen, d'aquí uns quants dies hi ha ple a l'Ajuntament, hi ha ple municipal, ho pensen tornar a proposar, pensen tornar a treure el tema?
Bé, en principi seguim a l'espera de les dades. Ens agradaria fonamentar la nostra petició en dades concretes i home, jo crec que ha de ser imminent. No seria de rebut esperar molt més temps. En definitiva, tampoc ens costarà res esperar una setmana.
Molt bé. Senyor Tejada, vol dir-hi alguna cosa més, doncs?
Doncs no, com sempre, a la vostra disposició per qualsevol cosa.
Molt bé, doncs que tingui un bon dia. Sebastià Tejada, gràcies.
Igualment. Adéu.
Doncs ja ho he dit, és la demanda de Calella en Comú, que demana, com deia el senyor Tejada, la retirada d'aquestes multes que van rebre aquests conductors d'aquests vehicles que no donar-se'n de la informació impresa a la cartellera, doncs van tombar pel capdamunt del carrer Sant Joan en horari escolar. Fem una pausa 10:26, parlem amb l'Oriol Ganyar de Carmanyoles Saludables i després anem a plató amb la gent de la Morra.
Ràdio Calella. Ràdio Calella.
Ràdio Calella. Calella.cat.
Rètols Planes. Noves instal·lacions. 800 metres quadrats dedicats al rètol en general. Tot tipus de projecte en dimensions i materials. Des del rètol més modest al més ambiciós i espectacular. Noves tecnologies i assessorament professional per omplir espais comunicatius amb materials de qualitat, però de manera econòmica. Rètols Planes. Telèfon 93 762 54 26 i al web rètolsplanes.com. Més de 40 anys d'experiència al servei de la retolació i la comunicació gràfica.
Aquest és un missatge per totes aquelles persones que encara llencen el paper, els diaris i les capses de cartró al contenidor gris. El paper, els diaris i les capses de cartró no van al contenidor gris perquè el contenidor gris només hi va al rebuig. Tornem-hi. El paper, els diaris i les capses de cartró que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al blau. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Ja sabeu que aquí a la ciutat, sovint, parlem amb els professionals de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Avui volem saber com hem de fer, com hem de confeccionar una bona carmanyola saludable. És per això que tenim en línia Oriol Gallar, que és infermer del Cap de Calella. Bon dia, Oriol.
Molt bon dia.
Hi ha molta gent que menja a la feina i a vegades
la rapidesa fa que no acabem de complir amb tot allò de bo que hauria de portar la Carmanyola. Suposo que la cosa va per aquí, no?
Sí, exacte, perquè la tendència moltes vegades és anar al bar, al restaurant, no? Uh-huh. Primer, que a la llarga és molt més car i segon, que clar, no és un menjar tan saludable com el que nosaltres ens poguéssim preparar a casa.
Avui mirarem de fer-nos una carmanyola ben saludable. Què ha de portar? Quins són els ingredients bàsics que ha de portar sempre una carmanyola?
Tant com diu el nom, és una carmanyola saludable. Llavors, clar, tot el que posem en la carmanyola està pensat perquè sigui una alimentació saludable. Nosaltres què considerem una carmanyola saludable? És aquella que porta hidrats de carboni, és a dir, aquells que diem nosaltres els sucres, diguéssim, però han de ser sucres d'aquells d'absorció lenta, és a dir, llegums, pa, arròs, pasta, d'acord?
El que ens dona energia, no?
Els que donen energia, exacte. Uh-huh. Pensa que el 50% de l'energia del nostre cos ve donat pels hidrats de carboni. Uh-huh. Llavors, i més si estem a la feina, que així hem de rendir més, clar. Uh-huh. Llavors, ha de portar també... Nosaltres parlem sempre de racions, eh? Llavors, hauria de portar també una ració de proteïna, pot ser tant proteïna animal com vegetal. L'animal és la típica, no?, de carn, peix o ous. I de proteïna vegetal estaríem parlant bàsicament del que serien llenties i altres llegums. També podríem parlar de llavors i fruita seca. I també podria ser, per exemple, la quinoa, que seria el que és la proteïna vegetal. Uh-huh. I llavors hauria de portar de postre una fruita o un làctic.
Hi ha aliments que són molt bons acabats de fer i no ho són tant quan ja tenen una estoneta.
Exacte. Una cosa és quan ho fem a casa, que ens ho mengem i ja va directament al plat i del plat a l'estómac, per dir-ho d'alguna manera, que a mi aquells aliments que es couen i estan unes hores sense consumir, doncs, clar, no presenten l'aspecte esperat. Estaríem parlant del que serien els fregits, val? Perquè quan els rescalfem queden molt tous.
Sí.
Llavors també parlaríem els aliments a la planxa perquè queden més ressecs, sobretot la carn.
Clar. Alguna alternativa? Potser fer-ho amb un suc, per exemple? No ho sé, eh?
Sí, es pot posar alguna salsa baixa amb greix, que es pot fer qualsevol salseta feta a casa, o un rosolinet d'oli d'oliva. A l'hora d'escalfar-ho posem i així l'aliment aquest que pot quedar més ressec pues queda més suau i més tendre. I llavors també hem de tenir en compte, que és molt important, les elaboracions en base d'ou, més que res per evitar el tema de les salmonel·les i contaminacions i coses d'aquestes.
Ara hi ha aquests preparats que venen a les botigues i als supermercats que protegeixen una miqueta de tot això, no? No sé si us agraden massa a vosaltres.
Clar, és el que deia al principi, estem parlant de carmanyoles saludables, intenta que sigui un producte fresc, natural, i si pot ser, doncs, de proximitat, el que diem ara, quilòmetre zero. Clar, tot el que ve de supermercat normalment està més elaborat, no està fet al mateix moment, tampoc és aliments que siguin de proximitat, i llavors doncs, intentem que sigui aquest tipus d'aliments que et comento.
Hauríem d'endreçar la nostra carmanyola, és a dir, a començaments o al cap de setmana, i a fer-nos un planning del que portaran totes les carmanyoles durant tota la setmana, no anar a l'últim moment, a la improvisació?
Clar, depèn una mica també de la feina de cadascú i del temps que tinguis personal. Val? Per exemple, si tu tens una feina que estàs moltes hores, que arribes a casa tard, i a part d'arribar tard has de fer altres coses, no? Pues a nivell de familiar o de coses d'oci teves, no? Llavors recomana, clar, al cap de setmana, o quan tinguis un matí lliure o una tarda lliure, doncs fer el menú de tota la setmana. Això és el més adequat. Ara, si tu tens temps i tu pots elaborar el dia a dia, doncs tampoc no hi ha cap norma que digui com s'ha de planificar el que és la carmanyola.
Abans parlaves de les llegums. Podem menjar llegums cada dia o és potser un pèl massa?
S'haurien de menjar cada dia perquè són porten tant hidrats de carboni com proteïna, vull dir que és un aliment que s'ha de menjar cada dia. Però llegum també, la gràcia també és anar-ho alternant amb altres tipus d'aliments. Mm. Però per menjar llegums, si són amb les quantitats adequades, no hi ha cap problema.
Engreixen els llegums, Oriol?
Engreixen com tot. Engreixen sí, en mengem més del compte. Com allò que diuen que el pa engreixa si menges molt de pa.
Clar.
M'entens? Perquè el pa s'ha de menjar. Doncs els llegums és el mateix. Si mengem molta més llegum de la que realment correspon, llavors, clar, evidentment, aquesta llegum, com que porta hidrats de carboni, que és el que et comentava al principi, doncs, clar, un excés d'aquest aliment doncs, pot, clar, que a la llarga doncs, no sigui saludable.
Clar, suposo que la història està en poder-ho cremar, no? És a dir, si tu prens molt d'hidrat de carboni, però tens una vida molt activa, fas molt d'esport, etcètera, etcètera, doncs, clar, això ja t'ho fulmines en el gimnàs, no? Però si tens una vida sedentària, clar, suposo que aquí ve el problema, no?
Clar, per això és tan important les quantitats que cadascú. que cadascú hauria de consumir. Que no és el mateix una persona gran o una persona jove que part... Hi ha gent, per exemple, que està treballant i pues, una feina molt activa. Mm-hmm. Per exemple, m'ho invento, un repartidor, per exemple, de begudes que va amb un camió tot el dia, aquesta persona no para, o un cambrer. No és el mateix que una persona, per exemple, que està tot el dia sentada en una cadira i fa una feina més d'oficina, per dir d'alguna manera.
Hi ha molts tipus de carmanyoles. Vosaltres aposteu per les de plàstic, per les d'alumini, aquells que són d'un plàstic més dur, més resistent...
A veure, el més, diguéssim, entre més ecològic i el més recomanable són les de vidre. Quin problema hi ha amb les de vidre? Que es poden trencar, d'acord?
Clar, sí.
I a part que es poden trencar, doncs pesen més. Mm. Però a l'hora de netejar i manipular, nosaltres recomanem aquesta. I si no, podem fer servir les de plàstic, però també amb cautela, perquè les de plàstic no estan totes per escalfar en el microones.
Clar.
Llavors, el que recomanem nosaltres, quan es comprin les carmanyoles, doncs girar-li, donar-li la volta al que és el cul de la carmanyola, i porta, hi ha com un triangle d'aquests tipus del símbol de recicle i el número a dins. Llavors recomanem el número 2, el 4 i el 5. Què passa? Que si no són aquests números, els plàstics porten uns tipus de... el que seria com unes toxines, uns additius, que el que pot fer que, clar, a llarga pot passar els aliments i que no sigui molt adequat.
Per tant, els números que hem de refusar, quins són, perdona?
El 2, el 4 i el 5.
D'acord.
Jo aquest matí ho he estat mirant a casa i tots eren 5, o sigui que jo compleixo el recomanat.
El 2, el 4 i el 5 són els números recomanables?
Recomanats, sí.
Els de més no?
Els de més no, perquè no són un plàstic que estiguin, en principi, preparats per passar pel microones.
Doncs ja ho sabeu, si sou dels que mengeu a la feina amb carmanyola i voleu una carmanyola saludable, doncs ja sabeu el que diu l'Oriol Gallar des del cap de Calella. Molt bé, Oriol, doncs gràcies per atendre la nostra trucada.
Gràcies a vosaltres per comptar amb nosaltres.
Gràcies.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat. A Facebook clica m'agrada i comparteix els continguts de facebook.com/Ràdio Calella. Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Aquest és un missatge per totes aquelles persones que encara llencen el paper, els diaris i les capses de cartró al contenidor gris. El paper, els diaris i les capses de cartró no van al contenidor gris perquè el contenidor gris només hi va al rebuig. Tornem-hi. El paper, els diaris i les capses de cartró que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al blau. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Doncs ja som a plató avui amb els nostres convidats, molt ben acompanyada de la gent de la Morra, que són la Gisant Silva. Què tal, Gisant? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I l'Arnau Rey.
Bon dia.
Aquest local inaugurat el 2018 com a seu de la CUP, però també com un espai per dinamitzar la cultura, un espai de debat, un espai bueno, on hi feu moltes coses. I de fet va dir, escolta, volem venir a la ràdio a explicar-ho, no? I aquí esteu.
Aquí estem.
Que per cert, Arnau, que ets el nou president de la Morra.
Sí.
Que jo no sabia que teníeu presidents.
Bueno, és un formalisme. Uh-huh. És un formalisme per de cara a la constitució de la Morra com a associació. Van necessitar un president i un parell de vocals. I bueno, en una reunió va sortir
el teu nom.
Sí, vaig arribar i estes anàvem parlant. I tothom m'anava mirant, jo, bueno, deia, no, jo no vull. Uh-huh. Tothom me seguia mirant, no, va, que ho faràs molt bé, que ho faràs molt bé. I al final vaig dir, bueno, doncs, fem.
Qui porta, diguem-ne, la presidència del local, en aquest cas l'Arnau, tens capacitat de decisió o vosaltres, que teniu, sou de l'ADN assemblearis, no?, ho decidiu tot en conjunt? Ets el que firma els papers,
bueno,
en aquest cas, no?
Sí, sóc el que firma els papers, però les decisions, com has dit, es prenen de manera assembleària, totalment, i si hi ha una cosa que portem a l'assemblea i es decideix que no es fa, doncs el president no té cap potestat de dir no, aquesta acció s'ha de fer o aquest acte s'ha de fer perquè l'he portat jo. No, no. Això es decideix assembleàriament i si surt que no, doncs no es fa.
Gisant, per aquelles persones que ens veuen i ens escolten, què els explicaries de què és el local social La Morra?
Què és?
Que, per cert, doncs... hem de dir que està al capdavall del carrer Sant Josep de Calella, eh?
Sí, al carrer Sant Josep número 7.
Si tu haguessis de vendre al local, algú que no sap què s'hi fa, què li diries?
Doncs som un casal alternatiu, fem moltes activitats pel públic.
Quan dius que és un casal alternatiu, exactament a què et refereixes?
Doncs que no és un casal com ho entén la gent que entén per casals.
Una cosa
doncs,
convencional, no?
Sí. Que sobretot cal reincidir que som un casal sense ànim de lucre i totes les activitats que fem són gratuïtes.
Perquè el local de la Morra va néixer com a seu social de la CUP, en aquest cas, no? Com el local de la CUP previ a unes eleccions, no? El 2018. Què n'ha quedat d'aquell local de caire polític? Què n'ha quedat?
De caire polític, diguéssim que és el lloc on la CUP es reuneix per fer les seves assemblees, però la CUP no decideix sobre la Morra. O sigui, la Morra decideix sobre el que es fa la Morra i la CUP decideix sobre el que fa la CUP. Però si s'ha de decidir algú de la Morra, es fa la Morra.
Diríem que és un local compartit, en aquest cas, com a seu política de la CUP i com a local social, no? En
sí,
aquest cas.
Sí, ho podríem
dir d'aquesta manera.
Dir d'aquesta manera, sí.
I quines activitats hi feu? Perquè n'hi feu moltes, no?
Doncs n'hem fet un piló. Hem fet, entre d'altres activitats, vam fer l'any passat, vam projectar la pel·lícula de Blacky Svelsa, del Fermín Muguruza. També ha vingut en Jordi Borràs a presentar el seu llibre. Van venir els Ovidi 4, que vam omplir l'Orfeó. I fem diferents sortides. Vam fer Elna fa 2 anys, fa un any i mig, i l'any passat la Batalla de l'Ebre.
I ara torneu a fer Elna una altra vegada, no? Vaig llegir, no?
Sí, sí, sí. Tornem a anar...
Les activitats que feu a la Morra, ara veiem algunes imatges del que feu allà dins, són obertes a tothom o només a gent que està vinculada a la CUP? Igual teniu una miqueta aquell segell, no? De dir, home, doncs igual tot el que es fa allà està molt vinculat a la CUP i això, igual la gent que no combrega amb les idees de la CUP no li acaba de convèncer el venir, no?
Està oberta a tothom, mentre es respectin els quatre pilars que serien el logo, els logos que tenim aquí baix a la samarreta,
sí,
que serien el feminisme, el socialisme, l'ecologisme i els països catalans.
Val.
Mentre es respectin un d'aquests quatre pilars, la gent està benvinguda a la Morra.
Esteu vinculats també a la comunitat feminista, vosaltres? I teniu algun tipus de relació?
No com a Morra, individualment sí.
Ho dic, tu estàs de mestre del bisbe Sevilla esteu promovent el tema de la performance, no? Del violador. Ets tu que avui, per cert, vau fer el primer assaig, no?
Sí, sí.
Com va anar, per cert?
Va anar prou bé.
Sí?
Sí.
Ho vau fer a la plaça del Parlament?
A la plaça, sí. Els 3 dies el farem a la plaça que està davant de l'institut i després ja per portar-ho el 8 de març.
Molt bé. Vau ser molta gent o no?
14 persones.
Bueno,
sí.
Hem d'apretar una miqueta més, no?
Sí.
Costa.
Bueno, també moltes de nosaltres no vam poder anar, llavors, bueno, entre un dia i l'altre, entre totes farem. Però l'important és ser-hi el dia 8 i fer molta pinya.
I avui, Arnau, què voleu explicar a la gent que ens veu i ens escolta?
Doncs les activitats que portem a terme a la Morra.
Com per exemple? Vinga, va.
Doncs per exemple, hem parlat del Blacky Svelsa, d'en Fermín Muguruza.
Però això ja ho vau fer, no?
Sí, això ja aquestes ja les hem fetes.
Ara, per exemple, activitats properes, no? Que la gent, doncs
per
exemple, pugui apuntar o s'hi vulgui apuntar.
Tenim el 28 de febrer, serà la cloenda de l'exposició de fotografies d'en Quim Fàbregas, que s'està fent a la Morra. Parlarà de la seva experiència a Nova York.
Que, per cert, està a Nova York ara.
Està a Nova York ara mateix.
Amb un grup de calallencs, no? Que exposa...
Sí, exposa fotografies que són molt, molt, molt xules. A més, ara està a Nova York amb l'Ernest Vila,
sí?
També.
I d'altres, que són tota una colla de calellencs,
sí, sí.
Que hi han anat. Sí, sí.
Després tenim el 6 de març, que farem bueno, altres activitats.
Sí, aprofitant el 8 de març, es farà una activitat el divendres 6 de març, que és una activitat sobre la connexió amb Luther.
A veure,
ja se'n va fer una, es va fer una l'any passat, també va tenir molt d'èxit, val? És una activitat bueno, física per les dones, de respiració, per connectar més amb nosaltres mateixes, i aprofitant que el 8 de març és el dia de la dona, doncs farem el taller una altra vegada.
Molt bé. Què més? Arnau, teniu algunes sortides preparades, no?
Tenim sortides preparades.
Uh-huh.
Tenim una sortida a la fàbrica de iogurts de la Fageda, d'aquí...
Que no, un projecte solidari molt important, eh?
És un projecte molt xulo.
Molt xulo, molt xulo.
Sí, sí. Sí. Uh-huh. Mm-hmm. Hem fet birres crítiques, també.
Això de les birres crítiques, que és com un espai de debat, què hi feu?
Sí, és un espai de debat on hi convidem a gent que explica el que està fent, però no és un taller magistral que van allà, expliquen i ja està, sinó que compartim i debatim el que s'està duent a terme.
Com aquell que es troba en el cafè
del
bar del poble i discuteix sobre un tema d'actualitat, no?
Exacte.
Vols dir?
Prenem una birra i parlem i conversem.
Uh-huh.
Vam tenir en Cuell i Largo, la setmana passada van venir els Amics del Patrimoni Històric, i ara tenim pendent més activitats. El 13 de març vindran en César Cortada, que és de la unitat pal·liativa de l'Hospital de Calella.
Que per cert, els tindrem aquí d'aquí uns quants dies.
Sí.
També serà una entrevista molt interessant.
Que parlarà sobre si realment morim com volem.
Sí?
O no.
Ara que està tan el dia que torna a estar... el tema de l'eutanàsia, no?
Exacte.
D'actualitat, sí.
El 17 d'abril, si no m'equivoco, vindrà en Jordi Pagès, que és del
Preservem el Maresme.
Del manifest i de la Tordera, que parlaran sobre les conseqüències del temporal Glòria.
Ja.
Van signar un grup d'experts sobre bueno, què cal fer perquè no torni
a passar. El local s'us ha quedat... És un local molt petitet. S'us queda petit... Per la quantitat d'activitats que hi feu i què passarà si us queda petitet? Teniu pensat anar a algun altre puesto? O...
De moment ho hem parlat en alguna assemblea, però no hi ha res encara.
Uh-huh.
Però és molt... A mi m'encanta veure que la morra ens està quedant petita,
sí.
però és una cosa... fora de sèrie. Els primers actes que fèiem, bueno, anava venint gent, de seguida vam omplir-la amb uns quants actes que vam fer molt seguits, i jo vam dir, ostres, aquest local ens està quedant petit.
Clar.
I això és el que ens agrada. I el que també m'ha fet de dir, ostres, tira endavant, i a totes.
Esteu de lloguer vosaltres allà? És un lloguer allò?
Sí.
I com ho financeu tot això? A través potser de donacions, amb aquestes coses que feu? O...
Bueno, és una mica autofinançat.
Uh-huh.
Algunes activitats són amb... Ai, ara se m'olia de parlar.
Amb taquilla inversa.
Sí.
Uh-huh.
O fan un donatiu voluntari, no. O... Bueno, també fem... Uh-huh.
Tenim això, un porquet molt maco a l'entrada, que és en Morro. I bueno, la seva funció és aquesta, de si en Morro està content i està sabat, que està ben gordo...
Vols dir que...
La morra continuarà endavant.
Ja.
Sí. Uh-huh. I uh-huh. En Morro només vol euros, en aquest cas només vol euros. I, bueno,
no vol pinso, no?
Vol euros. No vol pinso.
Molt bé, molt bé.
I bueno, molt bé, estem, uh-huh. estem contents.
Esteu constituïts com a associació vosaltres o és un pas que encara heu de fer?
Estem constituïts, només ens falta anar a l'Ajuntament i ja presentar els papers, però en principi ja tenim els papers de Constitució.
I com a associació saps si teniu algun dret, alguna subvenció com a entitat municipal o així, ho sabeu això? Si teniu algun...
No volem subvencions de ningú, o sigui, no, perquè seria una manera de dir com si estiguéssim lligats en algú superior, i no ho volem, o sigui, no ens agrada, nosaltres ens agrada ser lliures en aquest cas, i no volem subvencions de ningú, absolutament de ningú. Per tant, ens autofinanciem amb nosaltres mateixos.
Amb les vostres donacions, no? Amb aquestes taquilles inverses.
Sí, amb les taquilles inverses, amb les birres crítiques, amb els actes que anem fent, que posem la guardiola d'en Morro a la porta, davant de la porta, perquè la gent quasi bé s'hi entrebanqui i quasi es vegi amb l'obligació, va, encara que siguin... Bueno, això, euros en aquest cas, euros que li van molt bé, perquè és la supervivència.
La gent que ens estigui veient i escoltant i que vulguin consultar aquestes activitats de la Morra, on t'ho poden fer-ho? Teniu algun espai web?
Ho poden fer-ho en l'Instagram de la Morra Calella, a la pàgina web, que és www.lamorracalella.cat, i a l'Instagram de la Morra.
Sou molts a l'associació? Sou molta gent?
Devem ser una quinzena, potser.
Sí, entre 15 i 20, sí. No arribem a 20,
però una quinzena sí que som.
Sí? I la majoria de gent està vinculada a la CUP o no hi té res, o hi ha gent que no hi té res a veure?
Hi ha gent que no, és el que hem dit abans. No necessàriament has de ser de la CUP per estar a la Morra, però sí que has de...
De complir amb aquests patrons,
sí,
complir, no?
Complir amb aquests pilars, patrons, sí.
Molt bé, aquestes sortides que teniu properes, si et sembla, i amb això ja acabaríem, per fer una miqueta de boca, i si algú s'hi vol apuntar.
Sí, Arnau? Doncs, per exemple, a Elna, el que passa és que ens queden molt poques places.
Ahir
quedaven dues places a la tarda. Elna és espectacular, és una sortida molt xula, a més amb l'Assumpta Montellà, que ho explica genial. Jo hi vaig anar-hi i és la veritat és que surts, quan tornes amb l'autocar, havent viscut les experiències de la senyora que va salvar...
I tant.
Centenars de nens i mares que estaven allà tirades en un camp de concentració amb un vent, amb una tramuntana bestial, que els van deixar de la mà de Déu, i aquella senyora va dir: no, portem-los en aquesta casa,
a la maternitat
d'Elna, i allà les va poder salvar. És una... Ara estic buscant a veure com es deia.
Quin dia és aquesta sortida? Quin dia la fareu?
La d'Elna el 24 de maig.
El 24 de maig i encara queden un parell de places.
Ahir a la tarda quedaven un parell de places. Avui no ho sé.
Què ha omplert? Un autocar, Gisant?
Sí.
Molt bé.
Sí.
I a més que em sembla que està molt bé de preu la sortida, no? Que és supereconòmica, no?
Sí.
I llavors queden 11 places per la Fageda, que la sortida de la Fageda és el 29 de març.
29 de març. Doncs ja ho sabeu, si us voleu apuntar aquestes sortides o voleu participar de l'activitat de la Morra, entreu a la web de la Morra, que és www.lamorra.cat.
I sobretot a xarxes, via Facebook i Instagram.
A Instagram i en el correu electrònic aquest, lamorracalella@gmail.com, i allà us informarem de totes les activitats. I si voleu venir a fer les vostres activitats també. Que sapigueu que estem oberts.
Ah, sí? Si hi ha algú oberts que vulgui venir, jo què sé, a presentar un llibre, a fer una xerrada, teniu el local obert?
De fet, el 31 de març vindrà la Bel Olit a presentar els seus dos llibres, el Follem i el Feminisme... per principiants, sí. I també tenim pendent que vingui en David Caño.
Ah, molt bé.
A presentar l'últim recull de poemes.
Ara m'han fet una puntualització, sí, que digue'm. El local es financia amb les aportacions de la CUP,
sí,
del sou de la regidora, de la Núria, i del grup municipal.
Clar. I, bueno, i de les aportacions,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
És que sort en tenim del WhatsApp moltes sort vegades, sí, ens fan alguns apunts. Molt bé, voleu dir alguna cosa més abans de marxar, que se'ns hagi quedat allò al sac?
No, en principi ja no tenim res més.
No. Molt bé. I sou cada tarda al local?
Bueno, el dimecres sí que hi som a la tarda, sí, que és quan tenim les assemblees.
De quina hora a quina hora?
A partir de les 6 ja hi estem, sí, fins a les... alguna vegada, sí. O a les 9 fins i tot. I el dissabte, per exemple, tenim això, l'exposició de fotografies d'en Quim Fàbregas, que és de 10 a 12, més o menys, i el diumenge també un altre cop. I si la voleu venir a veure, ja ho sabeu, estem allà oberts. És una exposició molt xula, i us esperem.
El Quim Fàbrica és que també el tindrem d'aquí uns quants dies, eh? Llavors que anem una miqueta tots, eh? Sí. Ho lliguem tot. Molt bé, Gisant, Arnau, gràcies per haver vingut.
Moltes gràcies.
I llarga vida a la morra.
Llarga vida.
Llarga vida, llarga vida.
Molt bé, anem a notícies a les 11 i, com sempre, després la tertúlia amb l'equip titular de la tertúlia dels dijous. Poca broma, eh? Fins ara.
RadioCalella.cat. www.radiocalella.cat.
T'estimo tant que vull fer-hi el vi. T'enyoro tant, tant que em quedo aquí. El meu cor es fon. Tot el meu cor es perd.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. Es tracta d'una informació d'última hora. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla d'Emergència Exterior del sector químic de Catalunya per una fuita de gas a la refineria de la Pobla de Mafumet. Anem doncs cap allí per buscar l'última hora. Des de Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez, bon dia.
Molt bon dia, doncs s'ha activat el pla secta a la Pobla de Mafumet. Protecció Civil ha demanat el confinament dels alumnes de l'Institut de Constantí per la proximitat amb la indústria petroquímica d'aquest indret. En un principi es pensava que hi podia haver una concentració de gas fosgen, un gas que s'utilitza per fer pesticides, però que a temperatura ambient pot ser tòxic. Els tècnics de medi ambient finalment ho han descartat i no és gas fosgen, és gas sulfhídric, que és inflamable i també pot ser tòxic, però Protecció Civil acaba de dir que no és tòxic, tot i que sent una forta olor a Constantí. Actualment hi ha una dotació de bombers treballant en la zona.
Gràcies, Marina. Ho seguirem. Bon dia.
Bon dia.
Més qüestions. L'impacte del coronavirus està generant afectacions directes a empreses catalanes, com és el cas de Comforça, un exemple més dels efectes que té la globalització. L'empresa, amb plantes a Campdevànol i Ripoll, és referent de la forja mundial. Ens ho amplien des de Ràdio Ripoll. Guillem Sánchez.
Bon dia. Exporta el 95% de la seva producció amb la qualitat i l'eficiència com a trets distintius gràcies a un treball de millora continuat d'acord amb els clients. Recabediella és el director general de la companyia.
A nosaltres ens ha afectat perquè el comerç mundial s'està ralentitzant també per aquest aspecte. Els intercanvis comercials amb la fàbrica del món amb Xina s'estan limitant. Nosaltres mateixos hem tingut viatges cancel·lats de gent d'Àsia que venia aquí, de nostres que anaven a Àsia i fins i tot en un viatge molt recent que hem fet als Estats Units, el primer que ens van demanar és que certifiquéssim que no havíem estat a Àsia, si no, no ens deixaven anar.
Els responsables de l'empresa esperen que la situació no s'agreugi més després d'haver tancat el 2019 amb beneficis. Guanys que podien haver estat millors si no fos per una desacceleració de l'economia anterior al coronavirus. L'any passat, Comforça també va aconseguir rebaixar l'endeutament i aplicar les inversions previstes en el seu pla estratègic.
Gràcies, Guillem. I anem ara cap a Solsona, on es dona el tret de sortida aquest vespre al 50è Carnaval, que homenatjarà les persones que han fet possible que la festa perduri. La celebració es va recuperar l'any 1971 en plena dictadura franquista, copiant l'esquema de la República. Des de Solsona FM, Roser Clotet, bon dia.
Bon dia. Llegir un sermó satíric, fer arribar el rei Carnestoltes i cremar-lo el dimecres de cendra. Aquest és el patró que van establir un grup de joves solsonins el 1971, que diversos grups de persones han anat mantenint i ampliant fins a fer possible arribar a la 50a edició. Un carnaval sense disfresses i amb bates de colors, amb gegants bojos, amb braços articulats i músiques pròpies que el fan ben singular. L'essència de festa popular no s'ha perdut, ja que l'organització, l'Associació de Festes del Carnaval, està formada per una vintena de persones que desinteressadament s'encarreguen de programar 7 dies de gresca. Tot això amb la col·laboració de les comparses i persones a títol individual. L'esquema del programa és el mateix dels últims anys, però amb tocs especials per commemorar l'efemèride. Ho destaca el president de l'Associació de Festes del Carnaval, Joan Soler.
El fet de ser el 50è doncs seran actes més commemoratius i que també engloben més participació de la gent. Aquest any podem dir que el poble s'ha volcat molt amb el carnaval i realment el carnaval el fa les comparses i la gent que hi col·labora. I aquest any hi ha hagut molta col·laboració.
El 50è Carnaval de Solsona arrencarà aquest vespre amb la benvinguda del rei Carnestoltes, el sopar gras a la plaça Major i la primera nit de concerts. El plat fort serà dissabte amb la penjada del ruc i així fins a arribar el dimecres de cendra amb la cremada del rei Carnestoltes.
Gràcies, Roser, des de Solsona FM. De moment ho deixem aquí. Això és tot per ara.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
11 i 4, doncs seguim amb la ciutat d'avui, com sempre, a aquesta hora amb la tertúlia dels dijous, equip titular avui amb algun afegitó.
Ara.
Que és el Jaume Torrent. Bon dia, Jaume.
Bon dia, bon dia.
Tenim el Francesc Millán.
Bon dia.
Josep Maria Granyó.
Espera que encara estic amb ressaca. Bon dia.
Bon dia. I la Maria Antònia Pujol, que no la sento. No sentim a la Maria Antònia Pujol, a veure si...
Em sents?
Ara sí, ara sí.
Vale, ja està.
Ja està, solucionat, tècnics, gràcies.
S'ha fet la llum, s'ha fet la llum.
S'ha canviat de d'allò.
Solucionat, escolta'm. Que...
Què tal que no va?
A veure, Maria Antònia, digues hola.
Hola, maca.
Ara sí. Molt bé. Fantàstic,
gràcies. I en Jaume, molt benvingut.
En Jaume, que és el nostre tècnic, molt bé. Escolta'm, que la Maria Antònia, avui és dijous llarg, que no ho hem dit, i la Maria Antònia, que ens cuida com si fóssim els seus nens i nenes.
És que és com si ho fóssiu.
Escolta, no només ens va forrar les cadires de la ràdio, que li convenia molt, sinó que a més ens ha portat coca.
Es agraïa, moltes gràcies.
Gràcies,
i
Maria Antònia.
Molt bona, i molt bona.
Gràcies per lo de nens.
Ara.
Això, però ja sabeu que crec que les celebracions s'han de fer.
I tant, tens tota la raó, Maria Antònia.
Jo també, el costum no s'hauria de perdre.
Ah, exacte.
Mai. Vosaltres sou de tradicions o no?
Sí.
Sí.
A casa tot, vull dir, tradició. A més, ja celebrem la festa major d'aquí. Jo sóc de Sant Pol, celebrem la festa major de Sant Pol. Vull dir, s'ha de celebrar tot, que sempre arriba un dia, per desgràcia,
sí.
I són maques, els costums. Molt maco.
Potser el jovent puja amb aquesta... Amb aquesta cultura, tu creus que sí, Millán?
Jo crec que sí, perquè a les escoles es fan bona feina.
Sí.
I jo crec que allà, perquè, per exemple, jo, que no havia celebrat mai el carnaval, estic molt content que els nens es disfressin i perdin molt la vergonya aquesta que tenim. Jo tinc molta vergonya, jo no em disfresso.
Tu tens vergonya?
Sí, molta, no ho sembla, però sí que en tinc.
No.
Sí. I la veritat
és
que...
Saps que jo també soc molt vergonyosa?
És que...
I fixa't que no serà que no...
Sí, que no estàs en públic,
que no faig coses.
Però jo crec que la vergonya
públic,
és bona,
però...
també.
Sí.
Tenir un punt de vergonya...
Sí.
Bueno, el punt de la vergonya és el punt de la prudència, no? A vegades,
sí.
També.
Sí.
És allò que no et fa passar de la ratlla, no? Que a vegades... Bueno, aquesta vergonyeta fa que no sobrepassis el límit de... ja no la vergonya, sinó d'excedir-te.
Clar, perquè jo, en aquesta taula jo crec que Carnaval, no sé si en celebraven gaire, aquesta gent.
Carai, digue-m'ho a mi de Pequín.
Home, Pequín.
Aquí. Home, nosaltres cada... hem celebrat des de que es va fer.
Cada any, pensa que cada any m'afeitava el bigoti, cada any, I canviava de...
Bueno, perquè els pequinaires us vestíeu de dones.
De dona.
Que és una cosa que jo t'he de dir que no he acabat d'entendre mai.
No, jo tampoc, però no saps el que disfrutes.
Tradicions.
Perquè pensa que vas d'una manera... Perquè jo anava al barber el dia abans, o sigui, si era el diumenge, el dissabte, al vespre, ja deia el barber, vindré a última hora, perquè ningú em coneixés, i em afaitava una vegada a l'any. I és molt maco, perquè no t'enganyo. Hi ha vegades que... És que no et coneixia ningú.
No,
i disfrutes fent el que no ho faries normalment. Sense passar-te, eh?
Però vull dir que a la nostra joventut està ben prohibida el carnaval.
Sí.
Des de quan està autoritzat el carnaval?
Des de la mort de la democràcia.
A la mort de Franco?
A partir del 76,
Déu-n'hi-do. A l'únic post on se feia era Canàries, però no era carnaval, era festa de primavera.
Sí,
però tolerància que
com es va morir en Franco es va destapar tot.
Es va destapar tot, no?
Tot destapat.
Bueno, però, Granyó, jo recordo la meva mare de joveneta sí que el feien el carnaval, o sigui que és del temps d'en Franco.
Sí, els anys 30 i pico.
Normalment es feia el carnaval, inclús es feien unes grans... Va ser ja de l'època d'en Franco,
que es va tallar.
Però abans vosaltres dieu de que a vegades això serveix una mica, la vergonya és aquesta prudència, però jo, els joves, el jove que tinc al costat,
el Francesc,
et puc dir que d'aquí uns anys ja atravessaràs aquesta línia. Jo ja em considero un poc a vergonya.
Sí, és veritat. Es veu bastant això, potser a mi et vas fent gran, hi han coses que ja te'ls tires com a bola a l'esquena.
A mi a vegades em passa al revés,
això,
Hi ha coses que del revés a mi, que quan més gran em faig,
tens més vergonya.
Poder per mirar els fills o per els nets, que a vegades, mira l'avi, a vegades és al revés, quan ets jove sí que, a la meva edat, quan d'allò, no mirava prim, no en tenia de vergonya.
Però
ara sí, ara cada vegada una mica més, però... per respecte de dir als nets que...
Què diran?
Que diran, mira l'avi, i clar, d'anar una mica a peu de plom, més que res per això, a mi,
Però de cara als nets, t'hi has fixat una cosa, de que els poca vergonya són els que triomfen?
Sí.
Vull dir, a vegades també ser prudent amb els nets, però jo no en tinc de nets, no? De moment no en tinc. I amb els fills, potser excessivament prudent, potser, potser els hi quartes una mica el seu desenvolupament.
Sí, tot depèn del caràcter dels nets, també, clar. Hi ha encara els nets que ho agafen d'una manera i els nets que s'agafen. Però a mi ara últimament agafaig alguna cosa i la gran que ja té, farà 10 anys, té 9 anys,
perquè ara és quan
a vegades me diu, avi, que fem el ridícul. I penso, pobra nena, no vull pas que passi això.
Però això ja se li passarà, perquè això els nostres fills també ens van fer igual. Agafarà nòvio.
Bueno,
jo, si et consola, Jaume, jo ara el meu fill gran, que ja està preadolescent, i anem pel carrer i em diu, ni te s'ocorreixi agafar-me de la mà. I això et dol al cor,
Tot depèn del caràcter de les caralles.
El que passa, Sònia, que i t'ho dic, i suposo que els que són pares aquí de fills ja grans, per experiència t'ho podem dir, aquesta etapa passa, sí, i home, després i tornen a ser uns emmarats i uns emparats. Vull dir que inclús quan ells són pares encara ens entenen millor.
Bueno, deixeu-me dir una cosa. Sí, si sou a casa i voleu dir a la vostra, manteniu les tradicions, avui celebreu el dijous llarder, truqueu a la ràdio i explicar-nos què prepareu. 93-766-03-33. Saludo el president Josep Maria Gallar.
Bon dia. Perdoneu el retard. Sí, he vingut amb una mica de pressa.
Que estaves menjant botifarra d'ou.
Sí, botifarra d'ou.
I coca.
Sí, de llardons.
Escolta, que avui és dijous llarder.
Ja ho sé.
Que la Maria Antònia Pujol ens ha portat...
He vist un detallàs per part seva.
És que aquests empresaris estan molt ocupats.
Escolta, deia el Jaume Torrent, el carnaval. El carnaval d'abans i el carnaval d'ara, per cert, aquest any, que passarà per la N2, que tenen prevista allà la Nacional 2. Us sembla bé aquesta iniciativa?
A mi sí. Però clar, jo no porto cotxe.
Escolta, que també ens el tallen altres vegades quan hi ha la volta ciclista per una estoneta o per quan hi ha l'aire humà.
Tallaran i deixaran anar fins a Sant Pol i no s'ha de pagar ni res. Vull dir,
home, no crec que tallin tota la carretera, deuran tallar només des del bar més fins a l'indústria.
Ara s'ha tallat fins al començament, per això.
Però no es va serrar tot tampoc, no?
No.
Un parell d'hores, un parell o tres d'hores.
Ah, 2 hores i pico.
Ben bé, sí.
A veure... No, vols dir que tant?
Home, és molt espectacular.
Home,
hi ha moltes carrosses.
50 comparses, no?
Clara, Sònia pensa que al tenir més espai també es podran esplaiar una mica millor.
Home, és que certament la configuració dels carrers de Calella al Poblenou són més amples, però és que a Calella tenim el que tenim.
Sí.
I els carrers són molt estrets, les terrasses han de treure cadires, han d'aixecar...
I com pateixen les cantonades.
Les cantonades és tremendo.
I no es podria rentabilitzar aprofitant i fer una manifestació, també?
No,
la manifestació de la gent gran.
Ja que està tallada la carretera.
Tu estàs amb una empenta.
No li donis idea.
Però una carrossa sí que podrien fer la gent gran de Calella.
I tant,
si
mira.
Que a Calella no hi ha gaire.
Mira,
us haig de dir que l'altre dia va venir a la comissió del Carnaval i no hi ha ni una carrossa de Calella.
Per això ho deia. L'únic que hi havia era el grup era molt pobre, que ho feien, però era l'única que quedava.
M'has donat una idea.
Sí, home.
Vale. L'any que ve...
Recuperar tradicions.
L'any que ve, veus, ja ho rentabilitzarem.
Jo la veritat crec que el que s'ha fet ara de recuperar i ja fer-ho en plan concurs, com s'havia fet sempre, no? Però jo, sincerament, crec que ha perdut una mica aquella essència que hi havia antigament, doncs, de les associacions d'aquí Calella, que hi havia
fins...
Un pique molt guapo.
Aviam qui ho feia més bé. Sí.
Que si la gent del teatre, que si els de Pequín, que si la canalla de Pequín, sí.
Que si el
Pavi Voltor, que si el Fotofilm. I per les entitats que venien de poblacions properes, no? Aquesta essència és una pena que s'hagi perdut, no? Bueno, que també venen carrosses molt espectaculars i alguna vegada he vist alguna comparsa que dius, carai, vull dir, a veure... una disfressa que val calarons,
eh? Hi ha comparses que van a buscar premis.
Sí.
Ara és un concurs de disfressa.
Ara és un concurs, però aquella essència d'abans s'ha perdut.
Una cosa més del poble.
Bueno, la diferència és que el que fan ara és espectacular. És un, vaja, per disfrutar la gent mirant-ho. Abans era diferent.
Home, Déu-n'hi-do, Jaume.
Però els de dins van, el que diu, la majoria van a... a concursar, sí, i però és molt espectacular. Abans ho era, però no tant, hem de reconèixer. Ara, abans era per els que sortíem disfrutar nosaltres, perquè jo també veig que estan molt encasillats els que són els que surten ara, perquè clar, van a d'allò, però sí, bueno, els d'abans, la majoria era, disfrutàvem els de fora, que miraven i els que participaven, disfrutaven molt. Llavors, el que deia, hi havia unes colles que sí, que hi havia el pic, que eren els de fotofilm,
els del teatre, el teatre fet.
Les de les dones i d'allò, i de infants de Pequín. Aquests gent anaven també a concursar una mica, vull dir, feien... Ara, llavors, havíem els homes de Pequín que anàvem a disfrutar nosaltres i a fer riure la gent, i la majoria. Allò era més casolà, com vulgui dir, més a poble. Ara, el que fan ara...
I disfresses ben parides,
sí.
I
el que hi ha ara...
No quatre draps,
però el que fan ara no és per dilluir, perquè és una cosa molt maca i preciosa, vull dir... són els carnavals que es fan a Platja d'Aro, a Palafrugell,
jo de petit m'havia disfressat amb els de Pequín algun any, i escolta, i la meva mare al vespre enganxant allà
el teatre mateix havien fet uns trajes, perquè jo la meva filla havia participat i havien fet uns trajes espectaculars.
De tot això heu de pensar que clar, això es fa una setmana després de carnaval,
per això ho fan,
per això es fa, perquè és semiprofessional, i aquí venen totes les comparses que fan tota la volta i van a buscar els premis a tot arreu, perquè clar, cada comparsa es gasta un munt de diners i cada un ha de recuperar part amb aquests premis que els hi donen. Llavors clar, el nivell de... jo els hi dic professionals, n'hi ha les 6-7 primeres carrosses que queden, que ja saps que són semiprofessionals. Jo sempre recordo els de Montcada, que sempre queden primers, segons. Venen, deixaven
els guapos de Tossa,
sí, però deixaven un tir, un camió de llarga de 16 rodes, i allà ho portaven tot, ho deixaven allà amb un escampat al Poble Nou, ho baixaven tot, i el dia abans ja venien, muntaven. Clar, vull dir, a aquest nivell venen els pobres de...
també tenen
la pobra associació de veïns, i clar.
Vull dir, també tenen espònsor, van amb, amb la burra que diem d'un corrent amb espònsor, i també i els de Tossa, i els de
Llagostera,
i tots aquests puestos, però ja venen, com tu dius, de vegades n'hi ha que venen a llevar i es queden.
I fan
el llavors, circuit. L'any demà al dematí, jo, perquè hi era dins de la comissió al principi, i l'any demà han de venir els Mossos i tot, i han de sortir per la carretera, i cada un cada seva, però vigilat pels Mossos i tot, perquè és espectacular. Ara, jo també disfruto amb aquest carnaval, i de reconèixer que mirar una cosa així és espectacular, clar.
Home,
i
aquest any jo recomano tot és maco, que veiem el canvi de ruta, perquè em fa l'efecte que serà en positiu.
Veure,
em fa l'efecte, eh?
Ja, home, m'has de donar els datos per en què ell de parlar, eh?
Ai, mare de Déu.
A més, que això s'ha de preparar en un any.
No, però escolta'm una cosa, clar, parlem d'un carnaval que ja és història a Calella, però ens el vam deixar perdre, no?
Bueno, el carnaval de Calella.
El carnaval de Calella.
Va ser una cadena.
Sí.
Sí?
Una cadena. L'Ajuntament llavors no tenia
prou diners
i s'ha de reconèixer. Clar, és el que dèiem, igual que el mural aquest que hi ha, que tots són crítiques. Ah, que Xetin voldria més posar-ho aquí, que Xetin voldria més passar allà. La ciclista també, que si són castats. Tot això donava vida, perquè llavors en aquell temps, saps, la gent que venia de fora, els restaurants, el carnaval que abans, els restaurants aquell dia omplien a dinar, perquè venien familiars de Canet, d'Arenys,
i gent de Badalona,
vull dir que donava Barcelona vida, però clar, d'allò, i va haver-hi, pues, no hi havia prou pressupost, poder algunes comparses ja havien cansat, va ser un cúmul de coses, vull dir.
El Jaume Torrent ha tret el tema del mural i jo us ho volia comentar. Aquest tema del mural de la Pilarín Vallès, que ahir el van plasmar a la paret, que pot agradar més o pot agradar menys, però reflecteix molts moments de la vida de la nostra ciutat, i déu-n'hi-do els comentaris de gent que no mateix, els agrada res.
Avui mateix me'l mirava i és preciós allò, i és maquíssim. Però ja darrere hi ha una, que si això, que si jo la meva façana perquè no me la venen a arreglar. I és que sempre estem així, vull dir, que si és el que dèiem de la cursa, és que mal guanyat cèntim, d'això valdria més... Escolta, també s'ha de donar una imatge maca del poble, a més a més és un record, perquè surten moltes coses del poble, i és molt maco. A mi m'ha agradat molt, molt, vaja, haig de dir-ho.
Jo també soc
favorable a això. Ja t'ho dic, hi havia aquell comentari, i jo m'he girat, no l'he conegut, he vist que parlava amb la dona, devies conèixer-la, dic no diguis res, perquè li he donat un moc, vull dir que...
De fet,
home, Hi ha gent que sempre es queixa.
De fet, ahir la tarda vaig veure una imatge, una fotografia d'algú a les xarxes que va penjar una foto del mural amb una pissarada amb un gos i va dir, ja han inaugurat el mural.
Sí, sí, no, no.
Això, dic que...
Això sí que és trist.
Totes aquestes iniciatives jo crec que són bones, no? Ara, mira, mentre sigui de paraula la crítica, vale, el problema és que, que passi a situacions pitjors, no? A veure si algú fa alguna barbaritat, no? Però jo sóc partidari d'envellir el poble, això, està clar?
La veritat que sí. El que passa és que també s'ha de ser una mica conseqüent i s'ha d'acceptar que hi hagi gent que digui, bueno,
sí.
Si s'han posat 18.000 euros per fer aquesta actuació, potser no calia fer-ho ara i potser calia donar-ho a altres coses perquè hi ha altres prioritats.
Però és que Francesc qui fa, sempre serà
sí,
igual.
Qui fa coses sempre té sí. El dret d'equivocar-se.
Sí, això està clar.
Tu no, pots,
o,
tu pots
o,
dir
o
que fas...
la crítica.
Que, no, i tu fas una cosa i hi ha gent que estarà molt contenta, hi ha gent que et criticarà, però això és el normal amb qualsevol persona que pren una decisió, ja està, yeah, vull dir que s'ha d'acceptar.
Sí, el que passa que quan prens decisions i veus que la gent, en comptes de comentar-ho en positiu, veus tants comentaris en negatiu...
Però és el normal.
Sí?
Sí.
És el normal.
A més a més, ja...
Aviam, és fàcil i gratuït. Ja, ja ho tens.
Però sempre ho hem d'anar a destruir tot?
És que sempre són els mateixos, eh? quasi.
Per desgràcia...
Mira, jo, perdoneu, però jo tenia un bon amic en política que encara segueix a dins de la política i ell a vegades li deia, no? Estic, però com ho aguantes? I diu, mira, jo al matí quan em llevo, faig el cafè, em poso una cuirassa, surto i ja està. Quan arriba a casa, es treu la cuirassa i ja està. I
sí, bueno,
ja
això,
afecta.
Sí,
això,
és molt, això també afecta,
això és molt fàcil dir-ho,
Milan,
això és molt fàcil dir-ho, però això no és pas veritat. Jo he arribat un moment, i sobretot des de que les xarxes socials han entrat en les nostres vides,
sí.
Que el nivell de la gent a mi
és molt baix.
Cada cop, no vull dir-ho així, però a mi cada cop em defrauda més el nivell de molta gent.
Correcte.
Molta.
Sí, eh?
Perquè la crítica perquè sí, aviam, la crítica per què? Però perquè si no. Perquè al final tot és molt fàcil. Anar fotent merda cap als demés, jo ho faria molt millor, jo estaria aquí, això, que si la Candini això, que si aquests no sé quantos, i al final, quan realment si ells mai un dia, o ells puguin simpatitzar amb un partit, en el seu partit, que el dia de demà pugui governar, i a l'hora de la veritat, acceptaran les mateixes crítiques tan destructives que estan fent ells? Acceptaran aquell dia amb ells que els critiquin com han fet ells?
Si vols, et parlo com a responsable d'una entitat de cultura com és l'Ajuntament de Pineda i quan feien l'enterrament de la Sardina, quan fan amb l'enterrament de la Sardina, dels 4 anys, 3 em van deixar de volta i mitja.
Saps que no. Això com es porta?
Perquè mira, quan acaba,
és que arriba un moment
quan acaben
que
i fan
ganes.
El pregó i acaben i t'ho han dit tot, tu assumeixes moltes coses, jo agafava, m'anava a prendre alguna cosa amb ells i parlàvem, i ja està, i ho has d'acceptar. S'ha d'acceptar, perquè és la mirada d'algú altre.
Estic d'acord, amb això estic d'acord amb tu, Francesc. Jo puc tenir una discrepància amb tu, ens anirem a prendre alguna cosa, xerrarem amb tota l'educació del món. Però és que, a veure... M'hi jugo el que vulguis, que en aquest cas la gent que critica tota l'acció del govern perquè sí, al final, sense pensar la raó del per què, m'hi jugo el que vulguis, aquesta gent no volen veure, en aquest cas podríem dir, l'alcaldessa, no la volen veure ni en pintura, per lo que sigui. Segur que no s'anirien a prendre algun vell, per molt que l'alcaldessa els hi brindi, escolta, vine un dia, anem a fer un cafè i en parlem. Segur que no, perquè és molt maco amagar-se darrere d'un perfil.
Correcte.
És molt maco darrere d'un perfil. Però aquesta gent, molts no tenen collons de fotos a la cara i anar a dir les coses, o anar a l'Ajuntament i demanar.
I traient el tema del Barça, imagina't com està el tema, ja. Que fins i tot es paguen en empreses perquè puguin xerrar i puguin desmuntar coses. Imagina't, vull dir, si aquest és el nivell.
Bueno, però jo penso que la persona que està en un càrrec, en una posició... que ha de prendre decisions...
Està exposada.
Me refereixo que ha de ser d'alguna forma... Ha de superar, ho ha de...
Sí, home, però sempre...
Però és molt dur,
el que
és molt dur, Josep Maria.
Jo crec que ara el Gallar ha parlat, en aquest cas, de l'alcaldessa. Per exemple, amb el tema aquest del mural, ostres, ha rebut del dret i del revés,
sí,
amb el tema del mural.
Jo m'he
reunit
moltes vegades amb l'alcaldessa, com a president de l'associació, i hem tingut alguna reunió molt plàcida, hi ha una reunió, doncs, bueno,
doncs normal, que nosaltres anem clar, a reivindicar coses. Escolta,
s'acaba la reunió, s'acaba la reunió. I cap mena de problema.
Però, Josep Maria, aquest nivell que tens tu no el té molta gent. I, a més, tu no, saps que ara...
No, jo no tinc un nivell, jo dic sempre no, ser no, un peti no, de poble, no, tu. Sí, tinc una educació.
Tu, exactament, tens una educació.
Tinc una educació.
I, però jo ara us vaig a parlar una mica més. Jo coneixo la senyora Candini a nivell personal. I, la veritat, li tinc un apreci. I a mi les coses que sento em fan mal. Però és que jo sé que amb ella també n'hi fan de mal. També li fa mal. Això que diem ens posem una curassa, arriba un moment que la curassa es foreda.
Però te l'has de ficar, eh?
I la veritat, sí, que se l'han de posar. I el dia que et fa mal, demà t'has de llevar i deixar-ho de banda i tornar a començar.
Perquè si t'afecta...
Però és que estem en un moment, i ara no parlo ja només de l'alcaldia nostra, que la veritat està rebent bufetades per tot arreu. I està fent coses... Quan li toqui a un altre fer-ho, veurem el que farà i llavors ho podrem apreciar. A lo millor, llavors, allò, aquella dita castellana que diu malo vendrá que bueno me hará, a lo millor serà certa, perquè està fent coses. A vegades, mira, això del semàfor que dèiem, poder sí que es van equivocar amb el sistema que van agafar i ara han rectificat.
Parlem del semàfor del exacte, capdamunt sí. del carrer Sant Joan, exacte, que tomba cap a l'escola
Alfar. A lo millor rectificar.
Es van equivocar, han vist que s'han confós i ho han rectificat. Pues això és el bo. I parlar, no destruir. I és que estem destruint. Hi ha gent que ara sembla que tingui ganes de destruir, de posar-te el dit avui i fer-t'hi un forat.
Maria Antònia, tu estàs parlant de partits polítics? Perquè
no, no,
jo crec que parlàvem de ciutadans,
conjunt,
no?
En conjunt, no, de partits polítics, val. De la gent. Avui la gent sembla que sap molt de tot.
Això sí.
I llavors, vinga, però sap molt de tot en plan destructiu. Conills, no, hauríem de ser més positiu. Si veiem una cosa que no ens agrada, comentar-la, de dir, mira, a mi no m'agrada per això i per això i per això. Però no destruir. I és que estem esperant a que algú faci alguna cosa, i ara ja no parlem només de l'alcaldia, podem parlar inclús a nivell personal. Que algú faci alguna cosa per criticar-li, per dir-li, bueno, pues com ho deu haver fet, que no sé què, que no sé quantos, no sé què més. I això no hauria de ser així, perquè tot funcionaria molt millor i tots seríem molt més positius i faríem les coses més en positiu. Si en vez de destruir-nos, comentéssim, és evident que no podem fer les coses a gust de tothom, perquè inclús en una família no fas mai les coses a gust de tots els membres de la família. Per això és evident que no pot ser així. Però hem de ser dialogants i hem de ser productors, no destruïdors.
Mira, jo considero que, per desgràcia, les paraules, el que estàs dient, jo estic totalment d'acord, però demostra que moltes vegades les paraules se les emporta el vent.
Oh, ja, ja.
Vull dir, per molt que tu prediquis, la gent farà el que li sembli, perquè la influència que hi ha avui dia és molt poderosa. Vull dir, la gent li agrada més criticar i parlar de problemes que no de satisfaccions. Veus els programes de televisió a Telecinco o veus el Parlament, sí. Que l'únic que fan és discutir, això d'alguna forma s'ha integrat ja dintre de lo que és el pensament de la societat. Jo crec que l'important és que si un està convençut de fer una cosa, fes-la. Crítiques en rebràs. Perquè les crítiques, ja no sols estem parlant de l'Ajuntament, sinó és que en qualsevol petita situació hi ha crítiques, m'entens? Vull dir, al final, el que has de procurar és tindre la fortalesa per fer el que tu creguis convenient i prendre decisions. I després, si és necessari, enfrontar-te personalment a aquestes persones que et vulguin criticar. La meva experiència és que quan tu pots convèncer més de lo que tu fas o de lo que tu creus que fas bé, és amb el tet a tet. Amb el cara a cara. Sí. Quan tu enfrentes amb un grup o amb una col·lectivitat i dius, senyors, jo estic aquí, pregunteu-me cara a cara el que vosaltres vulgueu, en aquells moments te'n dones compte que queden molt poca gent que d'alguna forma
que tinguin el nivell.
Et planteja qualsevol circumstància,
no, o
qualsevol
que mantinguin l'opinió aquella davant de la
senyors,
persona.
Senyors, a més dic una cosa, i potser ho dic amb molta duresa, el que no es vegi capacitat per acceptar la crítica, que no s'hi fiqui.
Sí. És que la veritat és que, a veure... La crítica hi és i ha de ser-hi sempre. El que no pot ser dels insults i passar-se.
La crítica...
Però, o sigui, la crítica... Perquè penseu una cosa, que a Pequín, a Budato dels comerciants, tots sempre no hauràs fet res perfecte per tothom.
Claro.
El que has de veure és més o menys, a veure, quan hi ha crítica i quan hi ha que no diuen res. Llavors has de sospesa i clar. Dius... Sí, la majoria li ha anat bé.
Escolta i pren decisió.
Ara, per fer-ho per tothom, no. Jo trobo que hi ha d'haver-hi una petita crítica, sempre i quan, ja t'ho dic, no et passis ni insultis. Aquí
però és que hi ha gent que es passa molt.
Aquí de mal. Sí, perquè clar, els que ara són criticats...
Hi ha comentaris que fins i tot m'atreviria a dir però, que són denunciables.
Ja, però els que són criticats, crítiques normals, vull dir crítiques que és lògica perquè no tothom pensa igual, quan estan a l'altre cantó també critiquen poc o molt. Sí, ara, no sí. Es passin, i el que t'ho diuen, hi han que sí, que s'hauria d'anar al judici perquè es passen quantitat. Aquests són els que fan mal. I com sempre, surt més el de la minoria que el de la majoria. Sí. Aquí la desgràcia.
Sí. Fa més soroll, sí.
Però
fa
això és el que d'alguna forma s'ha de superar, perquè és que si no, si els que tenen iniciativa o els que d'alguna forma agafen responsabilitats es rendeixen davant d'aquestes circumstàncies, qui guanyarà? La crítica destructiva. Que molta gent també els interessa.
Home, sí. Vull dir,
no, no, és una minoria. En cap moment jo he dit res de rendir-se, no? Per exemple, com dèiem abans de l'alcaldessa, és una persona que té unes tables i la seva carrera política ja l'ha portat a curtir-se amb mil batalles d'aquestes, m'entens què te vull dir? I que probablement amb la política local sigui, entre cometes, el més petit que hagi fet ella, no? Perquè al final ha estat amb càrrecs de certa rellevància, no? Però al final ningú diu de callar-se la boca, però et posa molt a lloc la gran majoria de gent, una gran part de la gent, el nivell que tenen. I això és molt trist. És molt trist.
Però aquests no t'han de vèncer. Això és el que interessa,
però realment te'n dones compte, dius que qualsevol... No, vull dir que avui en dia qualsevol persona li poses un ordenador davant i pot fer molt
clar.
Bueno, molt no cal un ordinador,
i amb un telèfon, telèfon.
I sense ficar el nom.
Es posen un pseudònim.
Exacte.
I punto, bueno. I vinga. I escampar merda cap a totes bandes, eh?
No. Que és el que jo penso, vull dir que també no és pas l'alcaldessa, entenem? Les coses que fa l'alcaldessa ho fa perquè hi ha un consell, un grup, que ho diuen entre tots. Vull dir que, clar, l'alcaldessa fa el que la majoria diu del seu entorn, vull dir, és lògic, vull dir que això que surti d'ella, que són gent perquè volen anar a fer mal, el que dèiem. Ara, el d'allò que a un no li agradi, que, vale, això és lògic, hi ha d'haver-hi llibertat per tot.
I ja ho ve.
Ara, que no digui, això no m'agrada perquè aquests 18.000 metres, això és fer mal, això ja és buscar tractar.
No, 18.000 metres, 18.000 euros, a veure quan se n'ha fotut l'alcaldessa de la butxaca, o el govern,
però llavors, com
això, això no val 18.000 euros, s'ha robat el poble, bueno...
Però llavors, com ve molta gent al poble a veure les coses maques que hi ha i a gastar cèntims, això llavors la gent no ho veu, no ho diu, si ho veu no ho vol
dir. Però aquesta gent se'n van a Barcelona a passejar a veure aquestes coses, se'n van a Girona, se'n van a Berga, se'n van... I tots aquests van a veure-ho de fora i diuen, ostres, que maco, però quan ho fan a casa... Després...
Bueno, jo me'n recordo quan van posar les lletres al capdamunt de la Riera, que jo ara donaré una opinió personal meva, jo les trobo espectaculars.
Molt maca, a mi m'agrada molt.
Tu saps la quantitat de fotografies que hi ha allà amb Calella al darrere?
Per què van podar aquell arbre?
Sí, bueno, hi havia un arbre molt gran. A part de l'arbre, però les lletres, aquella fotografia, tu vas a Amsterdam i et fas la fotografia amb aquelles lletres i
queda... Sí, és Amsterdam, no és
clar. Clar, aquí ja està, no és el que deia el francès, no? Ens anem a altres ciutats i diem, mira que maco, i en canvi ho fem a casa nostra i ho critiquem.
Sí, però jo crec que això deu passar a nivell de gairebé totes les poblacions, suposo.
Bueno, mira, ens ho deia Maria Pineda.
Em faria molta pena pensar que passa només a nivell de Calella. Jo crec que deu passar a nivell de tots.
A tot arreu.
No? Tenim tendència a tirar-lo de casa a
terra. Et poso l'exemple. A Pineda van fer Can Comas.
Sí.
Can Comas es va fer a través del Pufill. I,
clar, vols dir de l'arquitecte?
Sí, uh-huh. I llavors, clar, allò...
Aquelles lletres tan xules a la façana.
Clar, però tan xules, però tothom deia quina desgràcia han fet, una masia antiga fer això. És la fotografia de Pineda.
Exacte.
Aquelles i les barques.
Sí, exacte.
I, escolta'm,
sí,
i llavors tu vas i té tota una història al darrere i que és la casa de cultura i la gent que ve de fora ho accepta. I en canvi els de casa ho criticàvem, aviam. Aquí passarà el mateix, i d'aquí un temps tothom segurament dirà, ostres, que maco, i vés a saber si això no acaba sent una obra mestra del Pilarín, vés a saber, eh?
No, i hi ha dues coses que també són molt complexes.
Ja comença per ser-ho, si és del Pilarín.
Això, que diu el Jaume, dius, caro, per prendre una decisió han d'estar d'acord, tal. Quant costa prendre una decisió perquè estiguin d'acord tots? Quantes vegades això frena el prendre iniciatives o prendre solucions que siguin més millorables pel poble?
Molt,
això
també
és un altre problema.
I més a Calella amb el consistori com està.
Com també, vull dir, a vegades potser sí que s'ha de ser una mica transparent, a vegades potser sí que s'ha de donar més informació potser de la que cal, no? Perquè si un diu alguna cosa, la resposta per part de qui ha pres la decisió també ha de ser igual. No, però dir, vull perquè ara vull estan dir, dient 18.000 euros. Consens, ha costat això?
Això és una consulta entre els seus regidors. Jo no ho dic entre tot el regidor.
Però vols dir que no intervenen els això altres?
Això ho fa l'alcalde
amb el regidor d'allò.
Entre ells ho deuen parlar i d'allò. Vull dir que, clar,
grups de treball, no?
El que, ara, el d'allò de treball, el que la culpa, clar, sempre és l'alcaldessa. I no és tot així. Escolta, no. Les coses,
a més,
no ho fa ella perquè sí.
Treballen entre tots i penseu que ells hi ha les reunions amb els regidors de l'oposició també opinen. I no pensem, clar, nosaltres veiem molt quan surten al ple que no estan d'acord amb això i amb allò, però no sabem amb tot el que estan d'acord perquè d'allò ja no se'n parla, perquè ja hi estan d'acord. Clar, llavors hauríem de ser més equànims amb aquestes coses i de pensar que potser surt una causa, però n'hi ha cinc que s'hi han posat d'acord. Pensem, la consistoria la fan entre tots, perquè l'oposició també fa que a vegades canvis de parer i fem les coses d'una manera diferent, el fet de que l'oposició apareti. Per tant, no és només, sí que és el cap visible, els que, diguéssim, l'alcaldessa i els regidors que se suposa que estan manant, però es fa entre tots.
La crítica venia molt en el sentit de que és una paret privada, és una paret que pertany, en aquest cas, a la rectoria, és part del bisbat, i que, clar, hi ha gent que diu, home, a veure, a mi també m'agradaria que m'arreglessin la façana de casa i m'hi posés en un mural.
Però
no?
Privat fins a quin punt?
No, jo ho plantejo. Jo dic el que diu la gent. Perdona?
És mitjanera molt carrer. Mm-hmm.
Sí, sí, clar, però vull dir que hi ha una part de la crítica que ve per aquí, no?
Sí, és terreny del bisbat, però ens el considerem quasi bé nostre, el terreny
de la barrassada amb la façana de l'escola Pia.
Fem una altra suposició.
Ah, de l'escola Pia.
Fem una altra suposició. Tu venen a casa teva, a la teva façana, i et planten allà un senyal de tràfic, una d'allò d'aquestes, una d'allò amb un disco, no tens cap dret a oposar-t'hi, perquè això és façana municipal, i si han de penjar allà una senyal, allà es penjarà la senyal. I és així.
Mira, jo ara us parlaré, sóc afectada d'aquestes millores que s'han fet a les façanes que considerem particulars. Jo visc en el carrer Sant Antoni i el nostre edifici per darrere donen a la plaça del Mercat. Nosaltres ens vam beneficiar perquè havíem d'arreglar la mitgera aquella, l'havíem de pintar, l'havíem de renovar i tot això.
La mitgera vols dir on hi ha la pintura aquella
on hi ha l'edifici al no, que hi ha el mural, sinó la que és més baixeta. La
d'acord,
façana
que la van també repintar després.
Pues aquella es va arreglar i es va repintar i a nosaltres ens va suposar un benefici, perquè si no haguéssim hagut de fer la comunitat. I l'Ajuntament té el manteniment d'aquella façana durant aquests anys. Per tant, no és tan negatiu. Hem millorat la vista, aquella pels veïns tampoc és tan negatiu. Clar que tu dius, és que podríem millorar la nostra. Sí, clar, podríem millorar la nostra. Però també et dona facilitats l'Ajuntament quan tu vols millorar la teva façana. Val a dir que la gent que ho digui, de veritat. Si tu vols fer la teva façana, la vols renovar i la vols millorar, et donen moltes facilitats. I després una altra cosa. Fins a quin punt la rectoria, si considerem que és un terreny particular, però hem de dir que fins aquí gairebé tots els calellencs crec que ens considerem que tot aquell terreny, la parròquia i la rectoria, és terreny de tots.
Bueno,
de Calella.
No és de tots.
No, és del bisbat. Però jo dic una suposició.
Altra cosa que tu com a calellenca el tinguis integrat en el teu dia a dia i diguis, mira, això és part del poble, que ho és, òbviament, però no hem d'obviar que allò no és de l'Ajuntament, allò no és un terreny municipal, eh?
No, jo dic que és una sensació.
La sensació,
ens l'hem fet nostra, no?
S'ha instal·lat dintre de l'església?
No.
S'ha instal·lat al carrer de l'església.
S'ha instal·lat en una façana que pertany a l'església.
És del poble. És del poble. Però, esclar, la paret dona on te dona. Però si hagués donat, en comptes de donar a la rectoria, a la paret que dona al pati de la rectoria, hagués donat a la paret d'un particular, ja no hagués sortit, aquest tema ja no s'hagués dit res. Bueno, al final, anem a posar una suposició. El mural que es va fer al carrer Indústria, cantonada Església, que és una mica... Pues,
el de Calella Comercial.
Exactament, sí. No? Que hi ha la bossa aquella dels comerciants i tot això. Escolta'm, era una paret que es queia trossos. Fet una porqueria, amb les instal·lacions mal guarnides, un fanal... Escolta'm, li ha fet un rentat de cara.
Bueno, però això li tocava, li tocava el vi, el veïnat aquell arreglar-se aquella paret també, el tanto, eh? Que jo no m'ho vull posar contra res, però vull dir que si hi ha una paret que està a punt de caure així, i el veïnat té l'obligació, l'Ajuntament li ha de dir, heu d'arreglar això així. I ara no m'hi vull posar jo, perquè jo t'ho dic amb això de que si vols posar un d'allò, una senyal de tràfic, si jo t'estic dient que va arribar una vegada i va haver-hi follos, vaig anar a l'Ajuntament diverses vegades, que van venir a posar el d'això d'internet, un cable, i va haver-hi una veïna de davant de la peixateria que no va voler que li passessin per la seva, per la seva paret.
I
no va fer. Ah, i sí? Ens van foradar tot el carrer aixecant, que aquella peixateria va estar 8 dies que la gent allà hi queia quasi per poder passar.
Sí, ja me'n
recordo. Perquè un veí no va voler que li passessin el cable aquell per la façana. Vull dir que no sé si hi ha un límit de dir et poden posar el que vulguis. Igual que això, jo no ho dic, ja t'ho dic a mi.
Amb permís de la comunitat.
Ara, jo tot el que facin i arreglo, clar, si li toca aquell, això el mateix, els compraria si els hi toca amb un veí d'aguantar-se. Doncs, si aquella façana, l'Ajuntament els va semblar que anava bé posar allò que a mi m'agrada, ho trobo bé, però no, si queia així, la obligació de l'Ajuntament, si no tenia que posar res, dir-los, s'ha d'arreglar aquesta façana, que a mi ara me toca arreglar la façana d'allà i déu-n'hi-do el que hauré de pagar, perquè sí, sí. Està caient coses així. Però vull dir que jo no ho dic dient que està mal fet allò, al tanto. Jo dic que allò a mi m'agrada molt bé, allò del comerciant. Ara, que ho ha fer-ho perquè queia, bueno, això és una disculpa.
Bueno, no, jo no ho he dit pas per això. Aquella paret estava això i era una paret d'un particular. Escolta, es va fer
es i aquí no va passar. D'acord amb el d'allò i...
En aquest sentit,
la propietat diu que no es fa.
La propietat és qui ha de vetllar perquè tot estigui bé. Si la propietat arriba amb un acord amb l'Ajuntament i l'Ajuntament li proposa i diu, mira, és que aquí farem això, i la propietat accedeix i diu... com amb ells, tant, a mi em fas un benefici.
No, encantat de la vida.
Ja està, tira endavant.
I queda una cosa maca pel poble.
Però és el que, sí. El que parlem sempre de lo públic i privat, sí. Que quan hi ha acords, tots anem bé.
Ara. I al final deixa't estar. Mira, jo ho vaig dir, no sé si va dir la setmana passada, va sortir un tema aquest, un dia amb una tertúlia aquí. Tots aquests murals, si us hi fixeu, a cap d'aquests murals hi ha hagut un acte de vandalisme. Fots una paret llisa...
Bueno, però toquem fusta, eh?
No,
toquem
fusta,
toquem.
No ho diguis gaire fort.
No, però és curiós.
Sí, sí.
La del mercat, la de l'estonar, la dels comerciants.
Sí, ho han respectat.
Respecto d'una altra manera. Tu poses allà un dia aquella paret que l'acaben de pintar, per exemple, ara no sé, Inés, l'Ajuntament, i fa una blanquinada amb una paret. Ai, mira, l'acaben d'allò. Tu, els grafiteros... Ostres, lienzo en blanco,
bueno,
tu!
Bueno, perquè els grafiteros tenen un pacte de no grafitar...
Sobre un grafiti.
Sobre una obra d'art d'un altre artista.
Per això, per
sigui
això
un grafiti, sigui
sí, però el simple sí. Fet que tu veus uns nanos, i a vegades he vist alguns nanos amb un spray pintant una paret vella,
sí.
Dius, bueno, no els hi diré res, perquè mira, quatre gambarrets. Però si jo realment veig uns nanos...
Sí, sí.
Pintant el grafiti de la plaça, pintant el mural de la plaça del mercat, ja t'asseguro jo que poden començar a córrer. Ja poden començar a córrer, perquè això sí és un acte de vandalisme.
El que passa que són llocs que també estan molt cèntrics, i passa molta gent, i això també hi ha molts ulls posats, i això també doncs, fa doncs, que si hi ha algú que té alguna tendència vandàlica, doncs no s'hi atreveixi perquè saben que molt a poc els enxamparan.
Igual que amb l'estàtua aquella del passeig, aquella estàtua del
sí,
savi.
Sí, el savi.
Del savi, no?
Sí.
Va sortir un vídeo d'internet, va haver-hi un brètol que va fer un extintor.
Sí, el va emblanquinar.
Doncs mira, al mateix temps, el que dèiem de la gent, el que li va arribar a dir aquest tio per les xarxes...
Va ser maco.
Va ser maco, el van posar fi, eh?
Sí, sí, sí.
Bueno, i era fill d'una persona coneguda,
bueno,
de Calella.
Es va agafar, sí. Bueno, es va acabar, no sé si se'l van agafar o us va acabar bueno, entregant, eh?
Agafar, vull dir, que el van d'allò, el van reconèixer.
Sí, no, és que a més jo vaig veure una filmació que se'l veia amb ell.
Sí.
Però això es va entregar.
Va buidar l'extintor.
Proposo una bústia de queixes i una bústia d'idees. A veure quina s'aplena primer.
Del poble?
Sí.
Bona.
La de queixes, segur.
A veure. I després fem un anàlisi i diu, a veure, la gent...
Bona, ara
hem de gastar més cèntims.
Vosaltres què caire?
Hem de gastar més cèntims per dues busques? No, els poden agafar de segona mà. Quan tinguis un moment, tinc que dir allò que...
Si jo us vaig a dir una cosa, davant del pressupost de l'Ajuntament, 18.000 euros, vosaltres penseu que estan exagerats?
Si està dedicat a fer maco el poble, pues, què vol que digui?
Jo
això,
no veig un preu
un poble com turístic com és i que a l'estiu hi ha tanta gent, pues, tot això sortirà i tot això la gent també hi participa.
No és qüestió d'exagerat, és qüestió de si cal. si no hi ha altres emergències i pots destinar aquests 18.000 euros, cap problema.
Si ho mirem així, francès, sempre estarem igual. I
correcte, perquè d'emergències n'hi ha.
Emergències sempre n'hi hauran. I mancances sempre n'hi hauran. Uns altres poder diran que val més destinar-ho a la neteja. Amb 18.000 euros no arreglarem la neteja de Calella. Perquè, a més, hauríem d'arreglar la gent que hi viu, també.
Són partides, això no s'ho diuen diners. Però hem de tenir clar que són partides diferents, eh?
No. Però vull dir, a incrementar aquella partida. Per això us ho dic, que a mi no em sembla. És un envelliment pel poble que ens beneficiarà a tots, perquè la gent se'l mirarà. A més, la Pillerín Vallès és una senyora coneguda a nivell, que no és una senyora que només la coneguem a quatre. I llavors, aquestes fotografies que dèiem de les lletres de Calella també sorgiran amb això. Això és està en el mercat. Està en el mercat. És el que deia en Jaume, també el de la volta ciclista. És que si féssim una campanya de publicitat, jo crec que ens costaria igual. Perquè per el que veig la publicitat costa molts diners.
Sí. Moltíssima. Gràcies. Escolta'm una cosa, de seguida dono la paraula al Grinyó per acabar, però va venir la Concesa Bajalmà aquesta setmana aquí a la ràdio a parlar de la plaça Catalunya i va posar el crit al cel amb el tema dels pipis dels animals de companyia.
Qui ho ha de solucionar, això?
Moment, Millán, tu m'has dit que tu hi passegis el gos.
Jo hi passejo cada dia i diverses vegades amb el gos, a més. Sí. I jo que sempre porto l'aigua amb una mà, l'altra... Bueno, i acabes... Si per desgràcia fa alguna cosa per allà, li tires l'aigua i mira, encara... Cosa que jo sempre he dit que els amos d'animals de companyia, el meu gos no fa res que no tingui que fer si jo no vull que ho faci. Llavors, jo sempre intento que ho faci a un lloc on hi hagi terra, m'ho emporto tot, ho recullo, però si ho fa neteja, sí que és veritat que hi ha gent que amb els gossos els té deixats anar per allà i no podrien. Llavors, clar, tu deies, si algú fa una cosa malament, que apreti córrer, jo no m'atreveixo, perquè més d'un d'aquests, a més, és un gos perillós.
Et bata cara, sí.
M'entens? Vull dir, saps que dius que tu també li crides atenció, però el tio té un gos perillós que el porta suelto sense murs. Vull dir.
No, i a més que avui en dia que estem en un estat d'alteració permanent.
Correcte.
Que no goses encarar-te amb ningú a recriminar-li res perquè no saps com et podrà reaccionar aquella persona.
Però veus,
no?
jo estic d'acord amb el president Grinyó, jo l'únic que faig, intento que de més es vegi que tiro l'aigua i que els altres que no
exemple.
Ho porten, pues, que algun dia portin... un petit bidó i
tiri,
hi ha
gent
ja
que es creu que té el dret de pixar al carrer perquè el carrer és de tots i que el neteja l'Ajuntament.
Permeta'm, l'altre dia vaig veure dues persones fer les seves necessitats.
Sí.
Que també dius.
També.
Saps? També li hagués anat a dir alguna cosa. Però...
No tirar aigua?
Vaig estar a punt... Perdona, amb un vaig tirar jo l'aigua. Mira, et seré sincer, amb un li vaig tirar l'aigua. Sí. A més, vaig intentar que em veiés, sí, però no em va veure, no veia gaire.
A Catalunya també hi ha algun pixaner de dues potes, eh?
Clar. Llavors, bueno, això sí. És incivisme pur i dur.
Sí. Grinyó, què volies dir amb això? Acabem.
Bueno, vull ser breu. Per supòs, jo em sento molt orgullós de ser català, però ara encara més, per una raó, que és la reacció que ha tingut les administracions al poble i els empresaris de Catalunya, sobretot de Barcelona, davant de la suspensió del Congrés del Mòbil. Vull dir, han sortit una quantitat d'iniciatives, que això també pot servir d'exemple en altres puestos, d'iniciatives per compensar la pèrdua molt important del mòbil. I sembla ser pues, que s'ha creat una setmana amb el que els restauradors faran algo similar a Girona, no? De dir, bueno, pues, dos menús per un...
Una setmana low cost, eh?
Potenciar altres congressos paral·lels, tal i que qual... Bueno, podria ser també interessant per Calella, no ho sé, apoyar
aquesta
setmana.
Nosaltres vam entrevistar el Jordi Noguera, que és el president del gremi, i va dir que Calella, diguem-ne que és hiper poc amb el tema del mobile, eh? Vull dir que ara la majoria de hotels estan tancats, també,
no? Mirem només el mobile, mirem que dintre... El bo és que dintre de la necessitat et sàpigues reciclar i et sàpigues moure.
Bueno, y de lo malo saca lo mejor.
Ah, exacte.
No?
Exacte. I sembla ser que es recuperarà bastant.
La paraula crisi vol dir oportunitat.
I tant.
Sí, molt bé.
Molt bé. Gallard, Torrent, Millán, Grinyó i Pujol, gràcies.
Gràcies.
Bona
setmana. Gràcies.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat. Finca City, empresa immobiliària avalada per una trajectòria professional des del 2001 i amb notable experiència en el mercat immobiliari. Aquesta experiència ha portat a Finca City a l'especialització en la venda, lloguer i lloguer turístic, oferint assessorament en la gestió immobiliària per la venda o lloguer, tant a propietaris com a futurs inquilins o compradors. Finca City, passatge Mercè Rodoreda 6, Calella, darrere la farmàcia del carrer Balmes. Telèfon 93 769 3662.
Mireia Belmonte, Laia Palau, Laia Sanz, Maria Vicente i Alexia Putellas. Juntes sumen més de 140 títols esportius i tu estàs perdent.
No saps a què t'estàs perdent.
I tu perds des de fa molt.
De veritat, tu vols seguir perdent?
Si no veus esport femení,
t'estàs perdent la meitat de l'espectacle.
Una campanya del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la Generalitat de Catalunya i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Prepara't, Amic Lingua, ho tens fàcil. Nous cursos totalment subvencionats adreçats prioritàriament a persones en situació d'atur. Curs d'operacions auxiliars de serveis administratius i generals. Curs amb titulació oficial i certificat de professionalitat nivell 1. Curs d'anglès B1, InLingua. Nous cursos totalment subvencionats adreçats prioritàriament a persones en situació d'atur. Inscripcions obertes. Més informació a InLingua. Carrer Bruguera 275 Calella o al web inlinguacalella.es.
Amb el suport de Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Servei d'Ocupació de Catalunya, Ministeri d'Empleo i Seguretat Social.
Ràdio Calella.
Au, doncs, en recte final de la ciutat d'avui amb la Dolors Lleuri. Bon dia, Dolors.
Bon dia, Sònia.
S'està coent l'informatiu de la una que hi teniu a la redacció.
Vinga, doncs, la reacció per començar de Calella en Comú a la notícia que donàvem a principis d'aquesta setmana, la decisió, de fet, del govern municipal de col·locar, d'instal·lar semàfors a la part alta del carrer Sant Joan.
Sí.
Explicaven des del govern municipal, de fet ho feia el tinent d'alcaldia de Seguretat Josep Torres, que era una decisió que es prenia per augmentar la seguretat dels vianants que passen pel carrer. Recordem que tot aquell sector és considerada zona escolar per la proximitat de l'escola Alfar. De fet, és un camí escolar, Sònia?
Sí.
Doncs bé, des de Calella en Comú, que constaten al seu entendre que aquesta decisió el que ve és a confirmar la tesi que fa 2 anys que mantenen, i és que la senyalització que hi havia fins ara, bueno, que de fet hi ha ara també, sí, era d'impossible compliment, ha dit el regidor portaveu de Calella en Comú, Sebastián Tejada. Segons explica, doncs, era impossible, continuar sent impossible fer una lectura de la llegenda de la senyal vertical que hi ha i fer el gir per agafar la part alta del carrer Sant Joan. És per això que Calella en Comú exigeix que el govern municipal assumeixi responsabilitats pel que consideren ha estat una mala gestió de la mobilitat de tot aquest sector, i això passa per decidir què fan amb les 844 multes que es van posar en un primer període d'entrada en funcionament de la restricció de circulació pel carrer Sant Joan i també per l'avinguda del parc. El que reclamen des del Calella en Comú és que si es prova, com ells creuen que hi ha hagut una mala senyalització, totes aquestes multes s'haurien de retirar. Ara mateix, com està el tema? Doncs, des de fa gairebé més d'un any, doncs, que Calella en Comú ha reclamat tenir les dades, tota la informació detallada sobre les multes que s'han posat, quines han estat cobrades, quines no, i a partir d'aquí, doncs, demanar a l'Ajuntament que la retiri. Una decisió, doncs, que prendria en última instància el govern municipal, que ja se li havia preguntat anteriorment per això, i des del govern municipal descartaven totalment aquesta possibilitat. Avui abordarem aquesta qüestió a l'informatiu. També la reunió que hi ha hagut aquesta setmana, de fet aquest mateix dimarts, de la comissió, del comissionat de la mobilitat del Consell Comarcal del Maresme, que és un òrgan que està, doncs, representat per part política i també d'entitats. En aquesta reunió es va donar compte de com havia anat la reunió prèvia que s'ha mantingut des del Consell Comarcal amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, amb el tema, doncs, aquest històric que hi ha sobre la taula, el de la millora de la mobilitat al Maresme, que passa per la pacificació de la carretera Nacional 2 i pel per l'alliberament dels peatges de la C32. Dimarts la classe política va explicar a tot el teixit cívic i social de la comarca com havia anat aquesta reunió i se'ls va explicar que la Generalitat havia expressat la seva voluntat d'invertir 400 milions d'euros a la mobilitat de la comarca. Com ho accepta això? Com ho entoma això l'altra part? Doncs bé, ho hem preguntat a la plataforma Preservem el Maresme, que és una mica aquesta entitat que ha abanderat la lluita per aquesta mesures fer aquestes accions de millora de la mobilitat. El seu portaveu, l'Antoni Esteban, diu que no se'ls creuen a la Generalitat de Catalunya, que de fet, quan es parla que hi ha la voluntat d'invertir al Maresme, això doncs, en part s'accepta, però que quan la Generalitat avança que s'invertiran 400 milions d'euros, la plataforma el que es pregunta és d'on els trauran i si esperen rebre'ls de l'Estat, doncs primer hi ha una partida que s'ha de justificar, aquella primera aportació que ja hem comentat anteriorment, de 97 milions d'euros que havien d'anar destinades a la mobilitat del Maresme, però que finalment la Generalitat va destinar a altres actuacions i aquí doncs, hi ha diverses hipòtesis. Des de la plataforma Preservem el Maresme, que es critica la tibiesa, la falta d'esperit reivindicatiu dels representants polítics del Consell Comarcal del Maresme davant la Generalitat de Catalunya, diuen que si ells haguessin estat, si ells haguessin pogut assistir a aquesta reunió a dues bandes, Consell Comarcal, Departament de Territori, doncs s'hagués exigit un posicionament i un compromís més clar, un compromís almenys en primeres actuacions a curt termini per millorar la mobilitat al Maresme. De fet, hem de dir, i també així ho expressen des de la plataforma, que sabeu que s'ha presentat la proposta de projecte de pressupost de la Generalitat de Catalunya per aquest exercici, encara està doncs, en tota la fase de tramitació i de votació, que s'ha consultat i en les inversions al Maresme, en el llistat que hi ha, veurem a veure què passa amb les esmenes que hi puguin presentar els partits polítics, però d'entrada en el projecte de pressupost per aquest any 2020 no hi ha cap inversió mobilitat aquí a la comarca del Maresme. Avui a l'informatiu també explicarem una mica quin és el calendari d'activitats que tenen previstes a la Morra, aquest centre social, aquest espai autogestionat de la Morra. Ara mateix hi ha una exposició del fotògraf calellenc Quim Fàbregas, que em sembla que ha de venir un dia d'aquests.
D'aquí uns quants dies, perquè ara és a Nova York, per tant, sí, d'aquí uns quants dies el tenim aquí.
Doncs també en donarem compte d'això. I atenció, perquè avui és dijous llarder, hi ha Coca aquí a la taula de l'estudi. Coca de... No és de llardons,
de pinyonets.
De pinyonets.
Molt
de
bona,
pinyons.
Per cert, sí, sí.
Avui és dijous llarder, es celebra menjant coca, truites, botifarra d'ou i, a més, avui a la tarda també hi ha una activitat infantil a la plaça de l'Església amb Tanaka Teatre.
Molt bé.
Una activitat doncs, pel públic familiar, pels nens, que aquesta tarda estaran de celebració. Una bona manera d'arrencar i de posar el peu a les festes del Carnaval que tot just comencen avui. I no deixem de parlar d'espectacles familiars perquè aquesta setmana la proposta del cicle cultural també va adreçat a les famílies, a nens i nenes a partir de 3 anys. És un espectacle de titelles, es diu 7 ratolins.
Ah, mira, molt bé, té molt bona pinta.
Doncs entrades a la venda a taquilla de la sala Mozart, també les podeu trobar a entrapolis.com a un preu molt i molt atractiu, Sònia, perquè valen només 6 euros.
Doncs vinga, va, no tothom el té a tant que no. Molt bé, Dolors,
gràcies.
Fins a la una, gràcies. La Dolors Leuri, que marxa cap a la redacció, acaba de coure l'informatiu de la una. Acabem amb música dels Beach Boys, amb una gravació que la banda feia tal dia com avui, de l'any 1964, enregistraven la seva versió del tema Louie Louie, original de Richard Berry. Demà tornem als vols de les 10. Demà, amb una entrevista amb una periodista científica alemanya que viu a Calella i que ens ve a parlar del mal que fa la caça esportiva. Serà un dels temes que demà abordarem aquí a la ciutat. Com sempre, les salutacions d'aquí us ha acompanyat el meu nom Sònia Muntanyola, amb el suport de tècnic del Jaume i el Víctor Riera, i com sempre, l'equip d'informatius de la casa. Que tingueu un feliç dijous llarder, demà hi tornem als vols de les 10. Adéu-siau.